Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Toni Aira i Iñaki Llacuria, el músic i filòsof Bernat de Déu, l'economista Rocío Martínez Sampera i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll, Pere Mas.
Aquesta hora sobrem a tots els tertulians i tertulianes que ens acompanyen avui aquí al Monaracó. Don Anton Losada, bons dies.
Bons dies, don Jordi.
Rocío Martínez Sampere, bon dia, doña Rocío.
Bon dia,
bon
Jordi.
Bon dia. Iñaki Llacuria, aquí bon a Barcelona. Dia. Bon dia també al Toni Aira. Bon dia al Bernat de Déu.
De la Guarda.
Pere Mas, bon dia amb alegria.
Bon dia amb alegria. Don Jordi.
Bon Pedro. Un moment, perquè anem a fer connexions amb l'exterior per saber exactament com està el trànsit, bàsicament, a la Gran Via de les Corts Catalanes, amb el tema de la vaga de taxis, i tenim el Josep Ferrer. Josep, quina és la situació a aquesta hora del matí?
Doncs podríem dir que la situació és bastant diferent a la d'ahir. Ahir a aquesta hora ja vèiem taxistes amb armilles de color groc, doncs ja organitzant-se per assistir a l'assemblea que ahir estava convocada a 9:45. A aquesta hora pràcticament no hi ha taxistes, no veiem cap armilla groga, i és que fa molt més fred que ahir, i per tant els que sí que els trobem és a dintre els bars, que hi ha a la zona del Passeig de Gràcia i al voltant de la Gran Via, recuperant forces perquè a les 10 Plaça Catalunya s'ha de fer una assemblea. Ningú ens diu què faran. Tenen amb secretisme, igual que van fer ahir, però algunes veus apunten de poder doncs anar caminant fins al Departament de Territori i Sostenibilitat, on es farà la reunió d'aquesta tarda, o fins i tot doncs tornar a tallar alguna de les principals artèries de la ciutat, com per exemple la Ronda Litoral, que ja la van tallar ahir. I també sí que ens han dit que no tenen cap mena d'intenció de seure a negociar en una mateixa taula amb representants de les empreses de BTC.
Gràcies, Josep. Mentrestant, els conductors de BTC com Uber i Cabify fa dues nits que bloquegen dos carrils per sentit a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Aquí al costat de RAC1 hi tenim el Dani Cortés. Dani.
La situació aquí és similar a la de la Gran Via. Hi ha menys conductors de BTC al carrer. Tots estan dins dels cotxes pel fred, precisament. Hi ha cues molt llargues a tota la Diagonal. Penseu sobretot que pels dos carrils lliures d'entrada i de sortida, en alguns punts també només n'hi ha un de sol, i han de passar tots els cotxes i també els autobusos, per tant, cues llargues que fan difícil el trànsit en aquest tram, tot i que en els carrils laterals sí que s'hi pot circular amb normalitat.
Gràcies, Dani. Anem a saber si afecten o com afecten aquestes protestes al trànsit en general. Des del RAC, Bernat Martínez.
Bon dia. Els taxistes, com bé deu, continuen tallant la Gran Via de Barcelona i aquest tram del Passeig de Gràcia. Ara mateix hi ha retencions entre Magòria i Plaça Espanya i també afecta a la circulació al Passeig de Sant Joan. Els conductors de BTC, d'altra banda, ocupen aquests carrils de l'Avinguda Diagonal en sentit sortida i també en sentit d'entrada, i la circulació és força densa entre Sarrià i Francesc Macià. Un accident d'última hora a la C58 deixa dos carrils tallats a l'altura de Ripollet i provoca retencions de 6 quilòmetres direcció Barcelona, i encara queden algunes retencions a la Ronda Litoral per la incidència d'aquest matí des del Nus de Llobregat fins a Montjuïc en sentit Besòs. Els principals accessos de Barcelona a retencions són les habituals, i també a les dues rondes destaca sobretot la ronda a dalt, que va força carregada en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
A l'hora de viatjar, el camí més fàcil sempre és el de baixada. I això és indiscutible.
Per això Norauto baixa encara més els preus en més de 5.000 productes.
Condicions a norauto.es.
Tinc ganes de saber l'opinió dels estimables tertulians sobre la situació que estem vivint a Barcelona. A altres llocs s'ha donat suport a aquestes manifestacions. A altres llocs també es fa vaga de Catalunya. A altres llocs, com Tarragona, no es fa vaga, però vindran uns taxistes a donar suport a la manifestació que es fa aquí. A la gent dels BTCs, és a dir, Uber i Cabify, estan aturats a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Tenim a Madrid, que ja també han començat mobilitzacions, en fi, que tenim el panorama dels taxis, torna a ser mogut, com va passar l'estiu passat. L'estiu passat també amb incidents. D'aquí uns moments, Anton Losada, Rocío Martínez, Sant Pere, Iñaki Llacuria, Bernat de Déu i Toni Aira n'opinen. Aquí al Món RAC1.
El perquè de tot plegat.
Un minut i les 9 en punt del Un minut i les 9 en punt del matí. Espera, digue'm. Ah, perfecte. Perfecte. Tito Álvarez, de Elite Taxis, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bueno, cansado, dolorido, pero mentalmente muy fuerte. Y así estamos todos.
¿Hoy qué?
Hoy más.
Avui més. Avui més que... Aviam, per entrar... Perquè ens entenguem. Avui més, què significa aquest mes?
Bueno, a ver, hoy tenemos una asamblea a las 10 de la mañana. Vamos a seguir haciendo movilizaciones. Y a las 4 de la tarde tenemos una reunión en territorio. Y esperemos que hoy, esta tarde, se termine este conflicto, porque nadie quiere estar aquí, ¿eh? Os lo aseguro.
¿Tú creus que acabarà aquesta tarda? ¿Tens alguna sensació?
Yo creo que está difícil. Creo que está difícil, pero bueno, ayer estuve en el Palau de la Generalitat con Damià, que estuvo con el presidente Torra y el conseller de Interior. Estuvieron un poco haciendo una valoración y actualizando al presidente de toda la situación. Yo con Damià tengo muy buen trato, creo que es una persona muy sincera y confío en que el conflicto se pueda terminar. No estamos pidiendo tanto. Lo que pasa es que ellos están recibiendo unas amenazas por parte de la patronal de VTC y de estas dos aplicaciones, y amenazas, bueno, que con cosas que no son ciertas, porque no pueden hacer, porque la Generalitat tiene competencias habilitadas para poder regular el tema de la contratación, y nosotros no tenemos nada contra las VTC. Tenemos, contra los que tenemos, es contra estas dos aplicaciones que tienen.
Tito, mou-te una mica, que et començo a perdre. I no m'agradaria perdre't avui, precisament.
¿Ahora?
Ara sí, perfecte, ara perfecte.
Vale.
Digues, què deies, perdona.
Sí, no, me refiero que nosotros no estamos en contra de las VTCs. Estamos en contra de las dos aplicaciones que utilizan las VTCs para hacer nuestro trabajo. Ya. Entonces, esto hay que solucionarlo. Nosotros hemos convivido con las VTCs siempre, toda la vida. Un VTC siempre ha sido un servicio especial donde una persona podía contratarlo para todo el día o salía con su hoja de ruta con toda la faena del día, y ahora se han convertido y están haciendo nuestro trabajo a través de la tecnología, y esto hay que pararlo.
Escolta'm, avui, deies, avui més, però també explicaves que ell va reunir amb el president de la Generalitat i amb el conseller Damià Calvet. És a dir, la trobada d'ahir no va servir per apropar cap posició? És a dir, si avui hi ha més, vol dir que ahir no va anar tan bé i veu anar a menys amb la reunió?
No, bueno, t'explico. Nosotros nos reunimos con el conseller. No, yo no vi al president ni al conseller de... Con Damià, vaya. ¿Vale? Pero ellos tenían una reunión para tratar el tema nuestro, el conflicto, pero no era una reunión programada con nosotros. Es decir, nosotros nos enteramos que estaban allí y como hacía mucho frío, pues nos pusimos a caminar y nos fuimos allí. Y el señor Damià, pues, no, tuvo la amabilidad de recibirnos, ¿no? Y nos explicó, pues, esto, que habían actualizado toda la información y que hoy, en el Consell de Govern, discutirían a ver qué tipo de medidas toman.
Per tant, depèn del que pugui passar de la reunió de govern d'aquest migdia.
Sí. Todo depende de hoy.
Va, tot depende de hoy. Espera't, un segon, Tito, digue'm, Marga. Què? Ah, sí, escolta, tu tens algun problema amb els treballadors dels VTC?
No.
No. T'importa que tinguem en línia també el portaveu dels conductors VTC?
No.
Val, un moment. Carles Segarra, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Aviam.
Buenos días, Tito.
Buenos días.
Aviam, què reclameu, Carles, vosaltres?
Nosaltres reclamem, pues, poder treballar i treballar amb seguretat. Que pari la violència, que parin els atacs, que parin, sobretot, les agressions tant als cotxes com als conductors nostres, i poder continuar treballant amb tota seguretat.
Tito, això els ho podeu garantir, que no hi haurà aquesta violència, aquesta agressivitat que s'ha vist a les últimes hores?
Bueno, nosotros rechazamos totalmente. Ellos son trabajadores. Yo lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo único que no estoy de acuerdo con él, y que él no tiene ninguna culpa, o ellos no tienen ninguna culpa, es la manera que están trabajando. Bueno, los que llevamos en el transporte o en el taxi muchos años sabemos cómo funciona esto. Entonces, ellos sin quererlo, están a través de estas aplicaciones, están haciendo nuestro trabajo de taxi, ¿no? Es como con la aplicación abierta, ellos bueno, están circulando por las ciudades como si llevaran un verde en el techo, pero a través de la aplicación, y esto es de lo que nosotros nos quejamos. Solo faltaría que nos quejáramos o quisiéramos el mal de trabajadores, para nada. Yo estoy en muchos movimientos sociales y defiendo a los trabajadores. Incluso ya le ofrezco pues sentarnos para negociar el convenio de los asalariados, a ver si sus empresas quieren negociarlo, para mejorarlo, porque tenemos el mismo convenio, los conductores de taxi, yo soy conductor también, y de VTCs.
Carlos.
Digue'm.
Digues, de lo que diu el Tito Álvarez, tu què dius?
Home, de lo que diu el Tito, jo el que sí que vull deixar molt clar és que nosaltres estem autoritzats, perquè segons consta amb la reglamentació de les autoritzacions que tenim nosaltres com VTC, i el llegeixo textualment, les autoritzacions de arrendamiento de vehículos con conductor habilitarán para la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional, siempre que el vehículo haya sido previamente contratado de conformidad con lo dispuesto en esta orden. Amb lo cual, nosaltres estem complint la reglamentació que com a VTC tenim.
Tito?
Bueno, sí, no, sí, yo no digo que ponga eso, esto está claro, pero ¿quién es el gobierno para regular los servicios urbanos? Es que esto la misma Constitución lo dice, por eso han traspasado las competencias. Los organismos que tienen que regular los transportes urbanos son las comunidades autónomas y los ayuntamientos o áreas metropolitanas. Ellos llevan, no, cuando digo ellos no me refiero a los trabajadores, ojo, que nadie me malinterprete. La VTC tiene una autorización de ámbito nacional y con una autorización de ámbito nacional no puedes hacer transporte urbano, ¿vale? Esto está en la directiva europea Wolfenstein, que el transporte urbano, los taxis y las ambulancias están totalmente exentos de la liberalización de servicio. Lo que pasa es que nos la han colado y por eso nos estamos defendiendo, simplemente. Pero ellos podrían seguir trabajando, ojo, como VTCs.
Una pregunta, Tito. Aviam, perquè la gent ho entengui, perquè moltes vegades això la gent diu estan de vaga, però no estan de vaga perquè no hi ha serveis mínims. Primera pregunta, aviam, perquè ens entenguem tots. Què demaneu vosaltres?
Nosotros lo que pedimos es que haya una diferenciación clara entre los dos servicios, entre la prestación del servicio de los dos modelos. Para nuestro entender, es que me pita todo el mundo, para nuestro entender, esta diferenciación pasa porque la precontratación sea totalmente diferenciable entre los dos tipos de servicio. Es decir, para contratar una VTC necesites un tiempo mínimo que nosotros entendemos que tienen que ser horas, no minutos, porque si no estamos equiparando los dos servicios y lo que estamos haciendo es convertir las VTCs en taxi.
Perquè ens entenguem, Tito, el que m'estàs dient és que jo si vull agafar un Uber o un Cabify i vull agafar-lo per anar a l'aeroport, el pugui agafar un dia abans, el pugui demanar per un dia abans, i no, en canvi, el pugui demanar a última hora, que per anar-hi a última hora i hagi d'anar amb un taxi convencional. És això?
Sí. Va. Bueno, si tú sabes que vas a ir al aeropuerto, pues te coges una VTC, la contratas y te vas al aeropuerto. Pero nosotros no estamos en contra. Porque, lógicamente, yo cuando voy a un bar, me voy a tomar un café o me voy a tomar un bocadillo, lo que sea. No me voy a comprar calcetines. A comprar calcetines me voy a una tienda de ropa. Pues esto es exactamente lo mismo.
¿Qué dius, Carles, tú? ¿Estás de acuerdo con eso o no?
No, jo no estic d'acord. Jo penso que, al cap i a la fi, són dos models que en diverses ciutats europees ja estan coexistint i convivint pacíficament. A més, aquí qui té que tindre el dret a decidir és l'usuari. O amb un usuari tu no li pots imposar que obligatòriament tingui que agafar un taxi. És com la telefonia. Abans hi havia una única companyia de telèfons i ara tu, lliurement, sense tindre que esperar 15 minuts o 2 hores o 7 minuts, pots fer una precontratació amb qualsevol companyia de telèfons. Vull dir, és el lliure mercat. El que no podem fer és que se'ns negui una altra vegada als ciutadans de Catalunya i als ciutadans de Barcelona el dret a escollir, el dret a decidir.
Tito?
Ah, respondo, vale, vale.
Si quieres.
Sí, no tengo ningún problema. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, cuando hablamos de derechos a decidir y de que el consumidor tiene pues derecho a elegir, a mí me parece muy bien. Pero yo, por ejemplo, no consumo en Deliveroo y Glovo, porque me lo va a traer un chaval en bicicleta que apenas puede pagar sus autónomos porque lo están expoliando y lo están explotando. También me gusta tener sanidad pública, educación pública, Uber y Cabify pagan un 1% en este país de impuestos. Entonces, sí, podemos decir libre mercado, pero con control, regulación y supervisión. Porque si no, entonces lo que es esto es una selva. No puede ser que unas empresas o unas multinacionales vengan a los países a decir cuántos vehículos cómo ponen en las ciudades, cómo trabajan y de qué manera lo hacen. Esto es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Cada uno tiene que competir en su segmento.
Ja. En tot cas, les dues parts, quan estem parlant, ja sé que aquí ha d'actuar la Generalitat de Catalunya, ha d'actuar bàsicament la Generalitat. Vosaltres dos, les dues parts, que serien BTCs i taxis, us heu assegut alguna vegada junts per parlar-ne?
Mai.
I per què no ho feu?
Perdona, nosaltres estem oberts, eh? Han sigut ell, el sector del taxi, que no ha volgut sentar-se. Des de la nostra patronal, se'ls inclús es va oferir a dir, senyors, s'entensa i entre els dos podem arribar a un acord. Ells no van voler, i això el Tito m'ho té que reconèixer.
No, no, si jo lo reconozco, és que jo no me siento con Uber i Cabify, porque no tengo que sentar con las personas que me quieren quitar mi trabajo y mi paz. ¿Por qué tengo que pactar? ¿Por qué tengo que aceptar que le peguen una patada a mi casa y encima se quieran quedar con la mitad de mi casa? Es que no tiene ningún sentido. Por supuesto que no nos vamos a sentar con ellos.
No, ¿ni a más trabajadores?
Quizás nos sentaremos o los sentaremos con las querellas criminales que les vamos a meter ahora, demandas por daños patrimoniales al Estado y todo este tipo de la ofensiva judicial que vamos a poner ahora con el bufete de Pillo Silva. Nos podemos sentar en un juzgado, desde luego, a negociar. Con estas personas no vamos a negociar nada.
¿Ni amb els treballadors?
Con los trabajadores, cuando quieran nos sentamos y luchamos por un convenio colectivo justo y que dejen de explotarnos a los trabajadores del taxi y de las VTCs. Porque aquí soy claro y hago mucha autocrítica. El sector del taxi tiene muchas cosas que cambiar, pero las tenemos que cambiar desde dentro. Igual que ellos, que también están explotados. Lo digo como trabajador asalariado del taxi.
¿Has de dir algo, Carles, d'això que està dient?
Aviam, explotats, no estem explotats. En tot cas, estaríem explotats igual que ells. Perquè...
Lo que acabo de decir.
Perdona, és que el convenio que tenemos és el convenio del taxi. Lo que pasa es que hay empresas que ponen única y exclusivamente el convenio de taxi como fondo, y luego hay otras empresas que tienen como mínimo ese convenio del taxi y aparte hay más cosas, con lo cual no estamos tan explotados. Es decir, cuando vosotros decís que nosotros estamos currando por 900 euros, no todos están así, con lo cual es un poco faltar a la verdad.
Vale, ¿y cuántas horas trabajas y cuántas horas cotizas?
Yo cotizo por 40 horas y trabajo 40 horas.
vale, pues nada. Si tú lo dices, yo no me lo creo. Que cada uno se quiera lo que quiera.
Perdona, yo trabajo, yo estoy conectado 8 horas de mi turno de 12, porque tengo 4 horas y las hago para mis descansos, Tito.
Bueno, si tú lo dices, yo no me lo creo. Nosotros tenemos... A nosotros, claro, cuando un trabajador de Cabify o Uber los quiere denunciar, vienen a nosotros y les ponemos nuestros abogados para que los demanden. Y tienen cientos de denuncias por explotación laboral. Igual que hay cientos de denuncias por explotación laboral de trabajadores del taxi. Esto es un problema.
Evidentemente.
No tiene... Pues ya está. Entonces, no. Hagamos autocrítica, no digamos mentiras y no protejamos a patrones que nos están explotando. Seamos sinceros.
No, perdona.
¿No?
Yo lo único que pido, Tito, es poder trabajar y trabajar con seguridad. Tú sabes lo que ha pasado ayer mismo en la ronda del litoral. Las agresiones que ha habido.
O los atropellos por parte de...
Esto ¿no? tiene que parar.
Esto tiene que parar.
Sí, que esto tiene que parar las administraciones. No puede ser.
Lo tienen que parar las administraciones. Nosotros condenamos la violencia, no queremos esto, esto va en contra de nuestro sector, también sufrimos agresiones, también sufrimos atropellos, también sufrimos coacciones, lo que pasa que, bueno, esto sale a veces, no sale siempre, siempre sale lo del otro lado. Entonces, pero bueno, es igual, nosotros ya vivimos con esto, estamos acostumbrados, ¿eh? Vamos a ver.
Hombre,
si la Generalitat pone, pues esto es desgracia, pero ¿de quién es culpa esto? ¿Esto es culpa de los taxistas o de los conductores de VTCs? No. Esto es culpa de los de arriba, que no hacen su trabajo. Y han dejado aquí entrar una flota de coches a hacer lo que no pueden hacer y están creando un conflicto los de arriba. Y los de abajo, en esto, tendríamos que estar de acuerdo, no proteger a los que nos están explotando, por favor. Esto es el objetivo y lo que está consiguiendo el capitalismo. Que los trabajadores queramos, por necesidad, trabajar más horas y aceptemos que nos estén explotando. Es que es una vergüenza, vamos. Es demasiado lo que están consiguiendo. Cambian hasta la mente humana, es demasiado. Pero bueno, no, oye, os tengo que dejar...
Vale, una cosa, només un Carles, clar, el Tito ha de marxar, perquè recordem que d'aquí 45 minuts hi ha assemblea. Tres preguntes breus al Tito per acabar i després vaig en tu, Carles. Tito, la primera, tu què creus que s'aprovarà en aquesta assemblea o què poses en consideració en aquesta assemblea?
No, la asamblea de hoy es para movilizaciones. Esta tarde, después de la reunión, haremos otra asamblea para exponer lo que nos van a decir y la asamblea será la que decida. Vale. Si no hay horas, las movilizaciones no van a parar.
Vale, ¿las movilizaciones hasta esta tarde on situarán?
No lo sabemos todavía. No. Ahora se enteraréis dentro de poco.
Val. Altra cosa, hi ha molta gent que es pregunta... si es pot tenir moltes setmanes o molts dies bloquejada un centre de la ciutat. ¿Això no té data? És a dir, això és sine die, de moment?
És una huelga indefinida. Y estamos preparados para aguantar aquí meses si hace falta. La gente está pidiendo créditos ya. Porque esto no, nosotros no estamos perdiendo dinero. Estamos invirtiendo nuestro futuro. Y no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir.
I l'última. Tu va preguntar el diumenge al Bundó, i jo em veig amb l'obligació de preguntar-t'ho avui. Vas dir que plegaries en cas que hi haguessis nous episodis de violència. N'hi han hagut. Plegaràs?
Lo he intentado, pero afortunadamente el 99,9% del sector no es violento y no puedo dejarlos tirados.
I no plegues, eh?
No.
No plegues, pal. I llavors, és veritat que t'han fet alguna oferta per entrar en política?
Bueno, a mí me han intentado comprar, estos señores de la VTC, me pusieron 12 Mercedes delante, una sociedad con 12 Mercedes para que me cambiara de bando, y sí, he tenido ofertas de política, pero yo soy taxista y me moriré taxista. Yo voy a estar al lado de la gente y no me interesa nada de la política.
Perdona, com l'acusació és molt greu, qui t'ho va dir, això?
No lo puedo decir.
Home.
No lo puedo decir. Una sociedad, unos empresarios de Madrid.
Unos empresarios de Madrid vinculados a una VTC.
Sí.
¿De Uber o de Cabify?
Empresarios.
Ya, pero ¿de Uber o de Cabify?
Empresarios, vale. No, son empresarios que tienen flotas de vehículos y cuando alguien les molesta, pues así es el capitalismo. Vengo, te compro, te pones de mi lado y dejas de molestarme. No, hay que tener más principios en esta vida, porque si no, el mundo no va a cambiar.
Sí, nosotros, però, Tito, amb tot el cariño, principis també et diran, principis és mantenir la paraula. I mantenir la paraula és que si tu vas anunciar que plegaria si hi hagués més incidents, és plegar, bueno, i no plegaràs.
No, no plegaré. He roto mi palabra, por mi gente.
Molts ànims, Tito. Una abraçada.
Un abrazo. Fins a... I al compañero también.
Vale. Gràcies, Tito Álvarez, és el portaveu d'Elite Taxi. Vosaltres abandonareu la Diagonal o no, Carles?
No.
Tampoc?
No.
Pues vaja.
Tampoc.
Mare meva. Tito,
no, aviam. Pensa una cosa, Jordi. Aviam, els treballadors que som d'UTCs, vull dir, no som ni més ni menys que la gent del taxi, són persones exactament igual que ells. També tenim el dret a portar el pa a les nostres cases. Si ens posen la regulació de 15 minuts més el que vulgui posar la AMB, evidentment les empreses tancaran, i llavors 3.000 treballadors d'una edat mitjana d'entre 50 i 55 anys tindran que tornar al paro, i... Digue'm tu, què farem amb aquesta edat?
Yeah. Sí. Sí, de moment, perdona, llavors, clar, depèn del que passi en la reunió d'aquesta tarda, Carles?
Sí.
Clar, és que hi ha un problema, és que és un efecte acordió. Si es desconvoca la vaga de taxis perquè arriben a un acord que sigui d'una hora o dues hores aquest gap per poder agafar un Uber o Cabify, es manté la vaga dels BTCs i, en canvi, és a dir, és Diagonal versus Gran Via de les Corts Catalanes en aquests moments.
Exacte. Però, com bé has vist, si des d'un principi tant la patronal del BTC com els del taxis, la patronal nostra estava disposada a sentar-se amb ells i ells no volen sentar-se, ja estàvem disposats. Vull dir que hi pot haver-hi una entesa de sempre. Pot haver-hi una entesa. Que es faci una taula d'observació sobre les mobilitats urbanes, perquè les mobilitats urbanes canvien constantment. Vull dir, fa 4 anys no hi havia patinets ni bici per la ciutat i avui en dia estem plens de carrers bici. Vull dir, és una mobilitat urbana, hem de donar un servei. I torno a repetir, el que la gent vol és que, i pregunteu als usuaris només, que triïn, que tinguin la llibertat de triar, igual que com tries tu en quina companyia de telèfons vols estar o quin diari compres, pues jo, quan baixi de l'aeroport, pues en vez de pujar en un taxi, a mi m'agrada pujar en un Cabify o en un Uber. Mm. Jo vull tindre aquest dret com a usuari. Mm. I ara me l'estan traient.
Carles, tens por o d'una mena de joc de trons? Una topada entre BTCs i taxis, entre la Gran Via i Diagonal?
Espero que no. Perquè nosaltres vam plantar aquí el divendres i en el moment que vam saber que la Generalitat rebedia les UBTCs, en 2 hores vam sortir de la Diagonal i que jo sàpiga no hem tingut ni un sol incident amb ningú. Estem parats, s'estan respectant tots els carrers, s'estan respectant les parades d'autobús perquè la gent pugui pujar i baixar, vull dir, i evidentment, nosaltres no som violents.
Nosaltres no som violents? Això vol dir que els altres sí que ho són?
Nosaltres donem aigua, ells tiren pedres.
Gràcies, Carles. Continuem parlant. Fins ara.
Fins ara.
El perquè de tot plegat.
9:24. Bueno. Anem a poc a poc i bona lletra, breu si és possible, som molts, tenim temps, tranquils i...
Ho he dit, però...
És a dir, primer de tot el que hem de dir, poc a poc, el primer de tot el que hem de dir és que planyo en aquests moments a la ciutadania de Barcelona, perquè almenys després del que he vist entre les dues parts és un efecte acordió, si no són els uns són els altres, si no són els altres són els uns, això té molt mala peça al teler, o sigui, a data de, a les 9:24, no ho sé, després espero que això es pugui arreglar, però té molt mala peça al teler. Veig que un sector, els de taxi, estan absolutament inamovibles en els seus pensaments. Veig que el sector de les BTCs estan també, i amb la qual cosa, amb unes formes i unes altres, això té molta mala passada.
Que és claríssim.
Toni Aira.
Mira, jo he apuntat moltíssimes coses del que deia el Tito Álvarez especialment, però m'he quedat amb una que crec que ho resumeix tot. Quan diu, si no hi ha principis, el món no canviarà, i 30 segons després ha assumit que no tenia principis perquè havia faltat a la veritat, havia faltat a la paraula. És a dir, per tant, el mundo canviarà. És a dir, ja està canviant, malgrat ell, o malgrat gent com ell, que fa com allò la tàctica del nen, que quan perd el partit de futbol, doncs punxa la pilota, o de l'estrus que posa el cap en un forat per no veure la realitat. És a dir, ell li ha estat dient al senyor representant de la BTC, que no recordo el nom exactament...
Carlos Segarra.
El Carlos Segarra, li ha estat dient que és un explotat. És a dir, l'home diu, és que no m'estan explotant. Bueno, esto lo dices tú. I dius, però escolta, un moment. És a dir, però aquest home t'està dient... Un senyor que estava a l'atur. És a dir, però un senyor que t'està dient les hores, que és que, a més, una de les coses que té l'evolució al segle XXI, el que s'està tancant aquest senyor, el senyor Tito Álvarez, i el que hi representa, és que les aplicacions d'Uber i de Cabify, tu no les pots demonitzar per se. És a dir, tu, si et consideres que hi ha una patronal que consideres que és el dimoni, perfecte, però és que ella està posant en l'objectiu les aplicacions, que entre d'altres coses el que ens han fet possible a molts usuaris és trobar un vehicle amb condicions quan vols, poder triar quan vas dins del vehicle què vols escoltar, Jo he estat usuari del taxi molt de temps. I jo m'he vist males cares i he viscut trajectes per demanar que posessin aquesta ràdio, per exemple.
Però també et dic una cosa. Això també és... Sí, això també, jo que sóc usuari diari del taxi, sí,
tu pots trobar...
jo em trobo cada vegada més amb un nivell molt alt.
Ah, però saps per què? Però saps per què?
Perquè hi ha competència.
Perquè hi ha competència.
Segur, segur,
clar,
segur,
és a dir,
segur,
ells, el taxi ha millorat des que hi ha Cabify i Uber. És a dir, per exemple, jo m'he trobat moltíssim, he trobat històricament que a mi hi havia taxistes que no em volien cobrar, per exemple, amb la targeta. Per què? És obvi, perquè volien cobrar, fer un negre. Ah. Llavors, des del moment en què arriben les aplicacions i tu pots pagar amb l'aplicació, amb el mòbil mateix, directament, ho han hagut d'anar incorporant, perquè és que durant molt de temps ha estat com una cosa per l'usuari, i jo t'ho he perscut, tio, en general, no m'ho reconeix ningú, però jo sóc molt tímid, i a mi em costa molt aquests moments violents de dir-li a una persona que t'està mirant malament, que estàs dins del seu cotxe, que li estàs demanant per favor si et pot posar una ràdio i no la Cope o Heavy Metal a 1.500, o mil coses, de cop que puc pagar amb targeta, que et mirin malament, que en d'allò...
Sí, però això no és gràcies.
No,
no,
no, però ja ha ajudat. És a dir,
no,
jo el
no
que
ajudado,
estic...
No, lo que ha ayudado es que les obliga la ley a darte la opción de cobrar contacto.
Sí, però, Antón, malgrat...
Si empezamos a construir
Antón,
relatos de ciencia ficción...
No, Antón,
no,
déjame acabar.
No, pero hay que dar los datos como son.
Sí, pero ahora va...
Los taxistas cobran con tarjeta porque les obliga la regulación.
No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué?
Es que no es una cuestión de estar de acuerdo.
Antón, no,
es que es un hecho.
No, però és una qüestió de realitat, Antón.
Acaba,
és a dir,
Toni, acaba,
la llei,
Toni,
la llei ho podia marcar, però tu estaves allà dins i aquella persona s'inventava les excuses que volia per dir-te el que fos. Ara ja, diguéssim, i no hi ha un poli que tu puguis baixar del cotxe i dir-li escolti, que la llei diu que aquest senyor... No, perquè vas amb pressa, perquè vas en condicions... No ho feien perquè no el sortia del forro. I com que hi ha competència, i aquesta competència ho fa bé, en aquests moments s'ha ajudat a que això sigui inevitable que arribi a un sector que era molt refractari al canvi i que ho és.
No,
jo només dic una cosa, és a dir,
l'adversari
no són les aplicacions. MyTaxi, per exemple, ja ha arribat MyTaxi, és a dir, que és una aplicació de taxis que imita tal qual el que t'ofereixen Uber i Cabify. I han hagut d'anar-hi anant, però per què no ho generalitza més el sector del taxi? Preguntem això. És a dir, per què existeix com una espècie de màfia inamovible que no vol que se'ls escapi del control les coses, per això, per dir-li als altres si estan explotat o no?
Estic molt, molt interessat en sentir l'Anton, la Rocío, des de lluny, un amor proper, però des de lluny a la distància, Anton, la Rocío Martínez Sempere, i després el Bernat i l'Iñaki. Aviam, Anton, què et sembla?
Bueno, yo no tengo este problema porque vivo en Santiago de Compostela y aquí el libre mercado no debe funcionar. Ni esta ansia de libertad no la debemos tener los ciudadanos y no debe haber gente en el paro que necesite salir teniendo nuestras licencias, y nuestros taxistas deben ser supermodernos porque le puedes pagar a todos con tarjeta y no hay competencia, no hay Uber, ni hay Cabify, ni hay nada. En el taxi pasa como en todo, Tony, como en la fontanería en el periodismo. Hay gente encantadora y hay gilipollas.
Sí,
y ya está.
Pero ya
hay gente que sabe hacer su trabajo y gente que no. Entonces yo plantear esto... De verdad, como un conflicto entre taxistas antiguos, malos, mafiosos, contra nuevos modelos abiertos, libres y súper competitivos, de verdad, es el Frozen del... Es un cuento de ciencia ficción. Pero es un conflicto entre dos grupos de interés. Es que es así. Entonces está el grupo de los taxistas que efectivamente defienden el statu quo, defienden su posición, defienden el control que tienen sobre un determinado mercado.
¿Y cómo lo defienden?
Y después hay otro grupo que pretende entrar ahí.
¿Y ha entrado?
Si ha entrado lo ha hecho ilegalmente, porque una VTC no puede hacer lo que hace el taxi. Entonces si ha entrado está infringiendo la ley, es que es así. Porque si usted quiere prestar servicio de taxi, coño, sáquese una licencia, o compra una licencia, o pida más licencias. Ahora no, yo quiero hacer lo de los taxistas, pero sin la regulación de los taxistas, porque yo soy una VTC. Y como yo soy bueno, y soy moderno, y soy super guay, pues me lo tienen que dejar hacer. No, es que no es así. Yo como usuario, de verdad, no tengo ningún... No me caen especialmente bien los taxistas, pero tampoco los conductores de Uber. O sea, no tengo ninguna sensación personal, ni hacia unos, ni hacia
pero
otros.
Si no es personal, Antón, la regulación está ahí. Es decir, y está en Europa llegando, y se está desarrollando, y esta gente no los están deteniendo por hacer ese servicio. Por tanto, yo digo, es decir, el problema va más allá. Bueno, es que es, yo creo que es una cuestión de
fondo. ¿Puedo terminar mi argumento?
Sí, o acabas sí, bueno, bueno, todos, te ha apuntado como tú a mí. No,
pero es que me has apuntado algo que yo no he dicho.
Sí, no. Está diciendo que están haciendo
estoy
una cosa no legal.
Estoy diciendo que estamos hablando entre dos grupos de interés y cada uno defiende sus intereses. Y yo creo que los taxistas tienen razón en una cosa. Las VTCs no pueden funcionar como taxis. Y están funcionando como taxis. Es así. Es así. Están funcionando como taxis. Entonces, lo que se trata es de regular y de clarificar qué es una VTC, qué puede y no puede hacer una VTC, qué es, bueno, porque es un taxi, qué puede y no puede hacer un taxi, ya lo sabemos. Pero no creo que sea una lucha entre taxistas malos y conductores
si
buenos. Es que no es esa la cuestión. La cuestión es que tienes a un grupo, que son los taxistas, que pagan determinados impuestos, que tienen que sacarse unas licencias, que tienen que cumplir unas regulaciones, que tienen unas limitaciones a la hora de hacer su trabajo, que no tienen las VTCs, por ejemplo, para prestar servicios interurbanos.
Yo tampoco
y al otro lado tienes a las VTCs que efectivamente tienen derecho a hacer su trabajo, a prestar su servicio, a organizarse como quieran, pero lo que no pueden hacer es funcionar como taxis. Es que, y lo cierto es que están funcionando
pero
como taxis.
No dices del todo cierto, Antón, es decir, yo tampoco he dicho buenos y malos, porque es que además la regulación ya está y se está haciendo. La protesta no es para que se regule de los taxis, es que no les gusta lo que hay regulado.
Lo que está pasando es que la gente pide licencias de VTC
porque les rompe un monopolio
en Galicia y se las lleva a Cataluña.
Pero escucha,
nosotros tenemos licencias de VTC concedidas aquí que no están funcionando.
Hablamos de lo que hacen muchos taxistas también, ya que tú aquí pones casos de los VTC con las licencias y lo que especulan con sus licencias. Y el dinero que sacan con sus licencias, porque claro, pues tú dices, no buenos y malos, pero claro, aquí también estamos hablando en muchos casos de Saleptito y dices que muchas personas y sus familias, y las familias de los VTCs, entonces...
Pero si yo no he planteado el tema de las familias nunca.
No, pero porque...
Es que no es ese mi lenguaje.
Pero no es ese...
Tenemos dos grupos de interés. Uno, que es el mundo de la VTC, que hasta ahora, y en eso lo dijo muy bien el representante del taxi, han convivido con ellos toda la vida, y estaba muy claro lo que es una VTC. Ahora, con la entrada de Uber y Cabify, es que se han convertido en taxis.
Con la entrada de la tecnología.
Se han convertido en taxis.
Bueno, es que no es la conversión. Y luego tenemos la idea de la regulación. Si se está regulando y no les gusta la regulación a los taxistas, que protesten, de acuerdo. Pero ¿cómo están protestando? Que esto es parte
bueno,
de...
Bueno, eso es una... Que molestan, claro.
Que agreden.
Un segon. Obrim perquè hi ha tres tertulians més. Aviam, Bernat de Déu, Rocío Martínez Sampere, Iñaki Llacuría. Aviam. Bernat.
A veure, a poc a poc i per parts. Primer, jo com que sóc autònom i no condueixo, he estat durant molts anys usuari feliç del taxi, perquè a més a mi els taxis m'encanten, i des que va entrar Cabify a Barcelona també he estat molt usuari de Cabify. Per tant, jo he cohabitat feliçment amb aquestes dues opcions. I sí que estic d'acord amb l'Anton de que de cretins i d'excel·lents n'hi ha tot arreu.
Sempre.
Perquè la cretinesa i l'excel·lència és un do molt escampat, ben repartit. Dit això, jo ara em passo a Cabify. Ho haig de dir. Primer, sí que és cert, malgrat les regulacions, que l'entrada a Cabify fa que molts taxistes s'espavilin. Per exemple, una cosa tan simple com que des de que està Cabify a Barcelona, els taxis van més nets.
És això.
És a dir, estan més nets i polits. Punt número 1. Punt número 2. Els rocs, que contra el que ha dit, els rocs i les pedres no els ha tirat els governs contra Cabify, perquè el representant del taxi t'ha dit no, és que el govern és responsable de les agressions. No, no. Les pedres les han tirat els conductors del taxi, els conductors de Cabify. I no només això, sinó que jo he anat amb Cabifys de nit i m'he sentit assetjat amb conducció temerària per taxistes.
Ja
que els han tancat, que se'ls han creuat violentament davant d'un semàfor, i el primer, ho sento, és la meva seguretat. Perquè aquí l'Anton deia una cosa que jo discuteixo. No són dos grups d'interès, són tres grups d'interès. I el més important és a dir, hi ha un grup d'interès de taxis, hi ha un grup d'interès de Cabify, i hi ha un grup d'interès molt més important, que són els usuaris. I aquest també és un grup d'interès. Llavors, què ha passat amb el taxi?
No,
ho explico i ho explico perquè una mica ens entenguem. I sobretot per esvair algunes, per mi, de les tanucades que ha dit el responsable del taxi. El tema de les llicències. El problema del tema de les llicències era que quan tu compraves una llicència de taxi, tu, per dir-ho així, compraves un lloc de feina. És a dir, pràcticament, és com si compressis un pis, però compraves una propietat mòbil. Llavors, les llicències, actualment, segons l'Institut Metropolità del Taxi, tenen un preu d'uns 134.000, 135.000 euros. El problema és que amb aquestes llicències, els taxistes, quan es retirava, s'especulava. Abans, el representant del taxi ha dit que això és un problema del capitalisme salvatge i tal. El capitalisme salvatge ha estat el sistema del taxi. Per què? Perquè tu compraves un lloc de treball que regulava administrativament d'una forma absolutament arbitrària i després què feies? El volies vendre, lògicament, per un preu més gran del que tu l'havies comprat. És a dir, això a casa, de tota la vida n'hem dit especular. I a part, hi havien moltes operadores de taxi que tenien un cotxe en propietat i que l'explotaven amb dos o tres conductors. És a dir, feien el que de tota la vida s'ha fet amb el sistema capitalista, però en la seva pitjor versió, perquè si tu regules molt una cosa, és perquè baixi de preu. El que no té sentit és que tu regulis molt una cosa i els preus pugen. Fixa't, les llicències de l'any 87 fins al 2016 han pujat un 500,3% de preu. L'IBEX 35 ha pujat un poc més d'un 233%. Llavors, per què és important que hi hagi lliure competència? Justament perquè les llicències baixen, hi ha més competència, és a dir, s'excita que no hi hagi aquest feudalisme de les llicències i es cohabiten en opcions diferents. A Londres, per exemple, hi ha els taxis tradicionals, que a més són bastant més cars que Uber i Cabify, sí, que cohabiten perfectament amb altres formes de mobilitat. A Nova Zelanda, per exemple, van eliminar les llicències i van fer un preu, fins i tot van fer unes tarifes flexibles, depenent de si estaves a la ciutat o al camp, etcètera, etcètera, i els preus van baixar un 15% i un 20, entre un 15 i un 25%, hi havia molta més mobilitat i hi havia molta més feina. Per tant, l'interès és justament l'interès dels taxistes, és que hi hagi Cabify i Uber, perquè les llicències baixaran i també seran més barates. És a dir, la situació actual és la pitjor, perquè és la més especulativa. És a dir, és com si el que està passant amb el taxi, per entendre'ns i perquè ens entenguin els nostres oients, és com si tu diguessis, ara a l'Eixample només es podran vendre aquest any 20 pisos. Què passaria amb aquests 20 pisos, conyo? Que pujarien de preu? Però això és un nonsens. Llavors, insisteixo, aquesta guerra, el taxi la té perduda, perquè ho sento, els últims mesos Cabify ha guanyat. Ha guanyat en prestacions, ha guanyat en mobilitat, ha guanyat amb l'educació dels seus conductors. Els cotxes estan més nets, són més amables, per no parlar de la llengua que t'atenen. I només un comentari, Jordi, acabo, perdona, gràcies. Però és que hi havia moltes dades, no, a l'explicació. Sort que alguns taxistes no portaran un pin independentista, perquè estarien a l'Audiència Nacional.
Val, Rocío, només dic que Don Cristiano Ronaldo acaba d'entrar ara a declarar pel tema pels quatre delictes, vaja, acordar, sí. Pels quatre delictes fiscals que té a l'Audiència de Madrid i a ratificar el pacte signat a Misenda a canvi de 19 milions d'euros. Rocío Martínez Sampere, que a més m'explicarà com està regulat el sector en aquests moments a Madrid, que també m'interessa saber-ho. Rocío.
No, jo he de ser de Barcelona, perquè saps que jo al principi de ser diputada em va tocar encarregar-me del sector del taxi.
És veritat?
Diputada del taxi.
És veritat. Quan fa d'això? Quin any estem parlant, això?
2006. Va ser
2006, el... sí, o sigui, fa temps. Ja començava tot això?
No.
Encara no, és per molts anys, ja 13 anys, sí.
Però, és a dir, aviam, jo soc usuària, jo no tinc aplicacions de Cabify ni d'Uber, perquè jo quan agafo un taxi, a mi el que m'agrada, per mi el valor afegit és parar-lo pel carrer. És a dir, m'agrada, no sé si l'agafaré en aquesta cantonada o en la de més enllà, i per tant, per mi aquest és un valor afegit al qual jo, per tant, Uber i Cabify no me'l donen, no? Ara és igual, a casa meva el meu marit és el contrari, o sigui, és un fanàtic d'Uber i Cabify per aquests arguments que feien servir també el Toni i el Bernat de millora d'un servei diferent, que jo en això estic una mica amb l'Anton, demonitzar... Bueno, a mi no... A tot el sector hi ha de tot, no? Perquè a més hauríem de parlar de les propietats de VTC, que estan completament concentrades en mans de poquíssims usuaris i no té res a veure això amb els treballadors. En tot cas, per mi, els dos casos dels que estem parlant, que és un cas clàssic on la tecnologia permet que plataformes s'organitzin i, per tant, que un servei de VTC s'assembli a un servei de taxi... enfront un mercat que era completament capturat pels taxistes, pel que heu explicat de l'especulació de les llicències, perquè això eren uns números tancats i perquè tenien un mercat on ells el controlaven. I, per tant, tan malament funciona un mercat quan està completament liberalitzat i no hi ha regulació, com funciona malament un mercat quan hi ha un monopoli i una captura. I, per tant, cap d'aquestes solucions, és a dir, que el taxi està enfadat, obvi, per què? Perquè els hi ha vingut, gràcies a la tecnologia i tal, una competència, i en sortirà, encara que pugui conviure, com passa la majoria de ciutats europees, a Londres fa molts anys que hi ha black cabs i minicabs, no? però evidentment la seva part del pastís serà més petita. I amb els VTCs doncs, intenten també fer el servei igual que el taxi, però sense els costos impositius de regulació del taxi. A mi això tampoc em sembla correcte. Per tant, la solució, com sempre que estem parlant, diguem, en qualsevol cas econòmic, vull dir, no fa falta que... Podríem parlar-ho de molts sectors, la solució és que es clarifiqui la regulació. I aquí, diguem, per tant, qui ha d'agafar el toro per les banyes els governs, els que siguin competents, en el cas de Catalunya, la Generalitat, a intentar posar una regulació que clarifiqui. Cap sector sortirà molt content de tot això, perquè, insisteixo, el taxi tenia un mercat absolutament capturat i quan hi ha tecnologia i progrés, doncs, i per tant un servei de competència, doncs, bueno, haurà d'ajustar-se, millorant servei, repensant quins són els seus valors afegits, entenent que a la llarga això vol dir menys especulació de llicències, com deia el Bernat, i per tant tot això són beneficis, i Cabify i Uber també hauran d'entendre, per exemple, que els hi toca pagar una mica més d'impostos, que hi ha uns valors comparables pel carrer que igual no podran fer, etcètera, no? Jo crec que això és l'única solució a la convivència, perquè no veig cap marc més possible que no sigui la coexistència i la convivència entre aquests dos serveis i pensar per part del taxi que es pot parar completament el servei d'Ubers i Cabify em sembla ja no només ingenu, no? Sinó segurament, a més, no tenen cap tipus de raó perquè són sectors econòmics que a més comporten molts llocs de treball, no? Un altre tema que heu apuntat i que per mi no té res a veure en com s'enfoca econòmicament la regulació d'aquests mercats és com es protesta, no?
Val, aquest serà el pròxim tema, perdona, perquè aquest em sembla molt interessant.
Perquè
totalment d'acord.
Sí, no? És un tema diferent.
Clar, i és a dir, si normalment una vaga primer té serveis mínims i segona, quan estem parlant de taponar una ciutat, llavors aquí, no sé, poso els interrogants. Per això ho parlarem després. Abans, Iñaki Llacuria, digues.
Bueno,
Iñaki.
Igual, més que una vaga seria un tancament patronal.
Després en parlem d'això, després en parlem, Iñaki.
Estem davant d'un problema que és, bueno, és un canvi dins un sector. I això ha passat als 30 anys, a diferents sectors, a la premsa també, als mitjans de comunicació. I a més és un problema que té una vessant global, és la introducció de la tecnologia, d'aquestes noves aplicacions, i una vessant local. No és el mateix la problemàtica a Barcelona que a Tarragona, Santiago de Compostela o Madrid, perquè cada ciutat té unes necessitats, unes... Llavors, és molt difícil. Jo crec que aquí els principals responsables no són els taxistes ni les VTC, sinó són els reguladors i els governs. El govern central, a l'estiu, que va fer? Es va netejar les mans i va dir patata caliente per la Generalitat i els ajuntaments. S'han anat dient mitges veritats, s'han anat a... No? Amaguem la pilota i ara s'ha trobat de cop que tot això que s'havia parlat esclata. Bueno, és que has de regular i ningú sortirà guanyant. El sector del taxi ha d'assumir que aquestes noves... No, perquè el Tito ha dit, hemos de parar la tecnologia. Aquí està la seva mort. No, has de conviure amb la tecnologia, has d'utilitzar-la, has de buscar un model mixte...
Has de fomentar-la.
I segurament, per què no mirem, per exemple, el que va passar a Austràlia, on s'ha pagat alguns dels taxistes que van pagar llicències i no les havien amortitzat. Des dels governs se'ls ha donat
una compensació
econòmica. Ah. Perquè jo entenc el taxista que ha fet una inversió i ahir li van dir fa 5-6 anys, escolti, vostè ha de pagar això per poder treballar.
O un plus de pensió, per exemple.
I que ara aquella llicència no valgui res. Aquí té raó el taxi. Però alhora tampoc pots dir no, escolti, vagi a Rio de Janeiro, vagi a Londres, Uber i Cabify, les aplicacions estan aquí.
Que tampoc té raó, Iñaki, perquè tu compres moltes coses que després el mercat pot ser que les devaluï.
Però hi ha una part, casa, però hi ha una part de responsabilitat de les administracions.
Mira, hi ha una cosa que...
Perquè s'han anat a les mans perquè els hi feia por entrar en aquest sector.
Hi ha una cosa que... Mira, m'he oblidat, però com que parlarem el Tito, suposo que més dies, tal com va la cosa. Hi ha dues coses que a mi em sorprenen de moment, que és que l'administració no els hagi sentat tots junts. O sigui, jo crec que la clau de tot és ser-los tots junts. O sigui, primera, no, és que nosaltres no queremos, bueno, no queremos, però hay que sentar-se. Per tant, s'ha de seure. La primera, jo crec que és bàsic, això, una. La segona, i que per mi també és molt important, és la gent, és a dir, normalment, la gent que fa manifestacions tenen, en general, el vistiplau de la ciutadania. Mm. És a dir, perquè és la reivindicació dels seus propis conflictes i molta gent s'hi posa al seu costat. Quan? Tots són molt generosos fins que ens toquen l'obra viu. Ens poden tocar l'obra viu un dia, dos dies. Quan l'estiu ha passat i ara torna a passar, el conflicte llavors s'enquista i té un problema, que és que la ciutadania no la, ja la comença a tenir en contra. Perquè estem parlant que els usuaris de taxi no poden usar el taxi, primera, és a dir, primer hi ha un problema que hi ha un conflicte amb el taxi i no pot utilitzar el taxi. Segona, la gent que es mou amb cotxe ara té un doble conflicte, que és Gran Via i Avinguda Diagonal, que són dues artèries principals, estan taponades, amb la qual cosa, i una sobretot, perquè només pots anar per laterals, que és la Gran Via, que són els taxis, amb la qual cosa, i a més no és un dia o dos, sinó que de moment ja en portem cinc, i a hora més, ha dit el titular.
A hora més, és que jo crec que el problema està amb això, és a dir, per exemple, com quan va sortir va dir i se les ha acabat el Mobile World Congress, és a dir, clar, no és només el que et taponin unes vies de la ciutat durant uns dies o que no puguis utilitzar uns serveis, sinó la coacció i l'amenaça, és a dir, que és a mi el que
em sap greu. I tenia aquest portaveu.
Però
el taxi s'ha de posar en mans
d'aquests grups. Gran tema. Càstings de portaveus, sisplau.
No. Grup Élite és un grup minoritari. No. Perquè, jo em pregunto, per què aquesta vaga i aquesta reivindicació està en mans d'aquesta gent?
Doncs perquè segurament...
El taxi no hi ha
perquè segurament podríem intuir...
Perquè no s'afavoreix.
Però podríem pensar que segurament internament s'imposen com volen imposar-se de cara als altres. És a dir, deia abans, us deixo perquè he d'anar a l'assemblea. Bueno, us deixo perquè sortia amb l'Anna Rosa Quintana, que la veiem des d'aquí. L'assemblea, tot li diuen assemblea avui en dia. Jo l'altre dia veia el que ells consideren una assemblea, sortia ell i tenia un grup de gent al voltant que xisclava molt i deia, pues ahora nos vamos y empezamos ahora, i ja està, i sí, i venga, i ja està. Això és una assemblea. És a dir, que jo només volia apuntar una cosa al voltant d'això. Criticar el taxi no és demonitzar-lo. És a dir, que crec que no... Jo crec, personalment, no he fet i no ho ha fet ningú aquí, però sí que m'ha apuntat
un
crítiques...
Sí.
A...
Ah, sí.
No, home, demonitzant...
Un
No.
Home, heu fet tota la llista de greuges una mica als anys 80.
No.
Home, ha sortit la llista de greuges als anys 80.
No l'admito.
Un a un.
No l'admito.
Perdona.
Ha quedat clar que la gent no... Antoni Aire, la gent no t'ho compra.
L'Aire i el...
Un a un.
No, ha sortit la llista.
Moment. Hi ha coses objectives.
Per favor,
jo pido la
palabra. Fem-ho breu tots, per favor. Toni, comença.
A veure, haver apuntat coses que objectivament han passat, és a dir, i a la vegada haver dit que jo he estat usuari del taxi, és a dir, i que no és demonitzar, és apuntar-ho. Existeix o no existeix? És a dir, podem amagar-ho? Uns més que altres, però sí. De temps. Però el cas és, jo crec que aquí criticar no és demonitzar, a partir del que diem. Ells sí que el demonitzen. L'adversari. Perdona, i demonitzen des d'un punt de vista perquè ens estan plantejant ja el típic Mordor, és a dir, que són les grans empreses aquestes, però escolta, jo ho he viscut, també és veritat, també han assetjat els treballadors. És a dir, no tenen cap empatia amb els treballadors, com a mínim els que estan portant el control de la protesta jo... des del taxi. Bueno, acabo ràpid. Vale. Limitacions sí, regulació sí, monopoli i por mis huevos no. És a dir, perquè ens ho estan dient, aquest senyor ha dit no consumo en Deliveroo o Glovo. Fes el que et doni la gana, però deixa'm a mi que consumeixi el que vulgui. M'entens? És a dir, aquest és el debat de fons. És que no estan oberts al canvi.
No és el debat.
Jo crec que és un
d'ells. Anton Losada, venga,
no és el debate de fondo, perquè aquí se trata de com se reparte i s'utilitza el espacio público para...
És que ells no volen repartir.
Para el transporte. Llevan repartiéndolo 40 años, porque las VTCs no las inventaron ni Uber ni Cabify. Ah. Es decir, yo llevo años yendo a Madrid a programas de televisión y me iba a recoger una VTC, sí. Porque era un servicio concertado. Y nunca he tenido ningún problema, nunca me han perseguido, nunca me han... jamás.
Porque no era significativo.
Hombre...
Que pasaba poco.
Bueno, vale, bien, vale, pues pasaba poco, vale. Tienes tú toda la razón. Tienes toda la razón.
Compara tan para, sí.
Diga, Antón.
Sí, no, que tiene toda la razón, ya está. Entonces, es evidente que hay disponibilidad a compartirlo, pero es que no es esa la cuestión. La cuestión es que ustedes van a utilizar vías públicas y espacios públicos, y eso tiene que estar regulado. Claro que tiene que estar regulado. Y tiene que haber licencias diferentes para servicios diferentes. Entonces, lo que no se puede permitir es que se utilice una licencia que se da en unas determinadas condiciones para prestar otro servicio, simplemente porque es mucho más rentable. Punto primero. Punto segundo. Aquí hay implicaciones que no estamos considerando, y ya hablando como usuario. Es decir, ¿qué impacto tiene esto en el uso del transporte público y en el uso de las vías públicas? Pues yo te lo voy a decir, porque en Estados Unidos llevan toda una década estudiando. Reduce el uso del transporte público y aumenta el uso privado de las vías públicas. Es decir, congestiona más las ciudades, impactos en contaminación, uso del vehículo particular frente a los usuarios de transporte públicos, que llevan descendiendo en todas las grandes ciudades americanas en los últimos años. Entonces, esa es otra consideración que tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto nos interesa realmente que proliferen licencias a un lado y a otro? Y una tercera cuestión: ¿qué está pasando en las ciudades que, digamos, son referente y son modelo en el uso de este tipo de servicios? Nueva York, por ejemplo. Nueva York acaba de suspender las licencias. Durante un año no va a dar más licencias, va a estudiar lo que está pasando y ha llegado a la conclusión de que efectivamente hay que limitarlas, porque hay 100,000+ conductores de Uber, Cabify y demás, implicaciones. Y eso está sucediendo en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, que nos llevan unos cuantos años de ventaja. ¿Qué están haciendo en Chicago, por ejemplo? Les han duplicado prácticamente los impuestos para que efectivamente, si quiere usted competir con el taxi, quiere usted prestar un servicio como taxi, pague los mismos impuestos que el taxi. Entonces yo creo que es interesante tener en cuenta todas estas cuestiones. O sea, no es una lucha de verdad entre buenos y malos, entre antiguos y nuevos, sino que aquí no es y tampoco es un problema de libertad. Yo es que tengo derecho a elegir cómo me transporto. No, porque usted va a utilizar vías públicas, espacio público, y esa decisión individual, que se suma a otras miles de decisiones individuales, tienen un impacto directo sobre la contaminación, sobre la habitabilidad, sobre el urbanismo, sobre las necesidades de tener más o menos carreteras, sobre el transporte público, y es por eso tiene que ser una actividad que esté regulada y que esté limitada, que no es lo mismo que sea un monopolio. O sea, no confundamos los términos. Una cosa es un monopolio y otra cosa una actividad regulada por una administración pública a través de un sistema de licencias, que son cosas diferentes.
7 minuts i les 10. Digues, Rocío.
Li deia a l'Anton, jo estic d'acord amb ell, és a dir, que jo vull escollir i tal, bueno, pues tu no pots portar, les guarderies no poden obrir sense una certa regulació per portar el teu fill, etc. No?
És que la regulació ja existeix.
Tot el que ens afecta... Ai, un moment, Toni, no t'interrompem a tu quan
parles. O sigui, a mi sí, bastant.
Sí, bueno, moltíssim.
Home, sí, unos más que otros, però sí, no passa res, és un debat, no passa res.
Bueno, en tot cas, jo estic amb tu, però és veritat que el mercat del taxi està molt capturat. Però hi ha un tema molt important, que és el que ha dit l'Anton, que és quin efecte, i em sembla que ho ha dit en algun moment el Carles, el portador de VTCs, no? És a dir, quins plans de mobilitat? Perquè hi ha un punt que és absurd. És veritat que hi ha una campanya que Uber i Cabify són lo guai, a més la gent jove els utilitza molt més, i sembla que sigui la cosa ultramoderna. Però al final, de l'únic que estem parlant és d'utilitzar el vehicle privat, contaminant i tal, per les nostres grans ciutats, quan a la vegada estem tota l'estona parlant de com contaminem menys, com ens movem més en transport públic, com fem ciutats més per vianants i no per cotxes, no? Clar, aquest debat s'està evitant. El que estem veient és un atrinxerament entre dos sectors que volen competir per un mateix pastís, no? I, en canvi, no estem mirant, i jo amb això crec que l'Anton té tota la raó, la foto més completa. És a dir, de com parlem de la mobilitat de les nostres ciutats, perquè tot això que està passant és contradictori amb els debats i els discursos públics que després tenim tots, que si bicicletes, que si vianants, que si transport públic. Si les ciutats s'inunden de cotxes, i amb això Nova York és veritat que per això ha parat, perquè està inundada de cotxes i l'únic que hi ha és més tràfic i és impossible la mobilitat. I això és un altre debat que estan evitant completament els dos portaveus, tant del taxi com de les VTCs, no?
Jo estic d'acord amb el que deia ara la Rocío de Miguel Engrós. Tant és així que pot ser que d'aquí 20 o 30 anys la gent ens escolti aquesta tertúlia i faci recerca radiofònica i digui, mira, aquesta gent estava discutint si taxis o VTC això, quan els cotxes aniran buits.
Des de la meva desconeixença, ara estic estudiant el tema d'una manera bastant profunda, com es veurà d'aquí un
dia. He llegit molt sobre el tema.
Vale, com es veurà no... És a dir, d'aquí uns anys, no gaires, ens n'estarem fotent d'aquesta tertúlia. Perquè acabarem, és a dir, compartirem molt més, s'acabarà el transport privat com el tenim entès ara, compartirem, anirem d'un lloc a un altre amb bicicleta o amb patinet, amb cotxe privat, amb taxi,
ja
amb Uber
ara.
I tal.
Clar,
i això es multiplicarà i hi haurà un dia que potser fins i tot, jo crec que més tard que d'hora,
conviurem amb taxis que no porten conductor.
Per això és el que t'anava a dir. Segurament aquesta tertúlia serà vintage en molt pocs anys. Sí que és cert que hi ha d'haver regulació, però a mi no m'agraden els monopolis perquè també són més immunes a la crítica, i amb això també estic amb el Toni. És a dir, esmenar certes coses dels taxis i del servei del taxi a Barcelona, que insisteixo, jo l'he utilitzat perquè a mi també m'agrada l'acció aquesta acció tan ciutadana que deia la Rocío d'alçar la mà i que pari un taxi, sempre que, clar, estigui en un lloc on em passin, que això també...
És un altre debat.
No passa res per dir que, escolta, que jo, des de la meva experiència bastant objectiva i d'agafar-ne molts, en general, penso que ara, avui en dia, no sé quants de gener de l'any 2009, 22 de gener del 2009, el servei de Cabify és millor que el servei de taxi, perquè estan, en general, els cotxes molt més nets, perquè la conducció és menys temerària, i jo insisteixo en una cosa que ara el Toni em certificàvem que m'ha passat, i jo a vegades m'he sentit insegur un Cabify perquè un taxista ens ha barrat el pas al carrer Argenteria. Llavors, insisteixo, tot i això, no és dir que tots els taxistes ni són fatxes, ni escolten la COPE, ni són gordos, ni fan pudor, ni... No.
Escolta, la COPE és molt legítim.
I és fantàstic. Abans parlàvem dels prejudicis. No, és simplement dir que la lliure competència amb certes coses ha fet millor. Llavors, la VTC no pot utilitzar els mateixos serveis dels taxis per un problema de llicència? Conyer, doncs desregulem el taxi. No regulem més, és a dir, desregulem tots els sectors perquè hi hagin com menys traves millor.
Déu-n'hi-do, perdó, és que acabo de rebre una nota de premsa, em passa el Jofre, que des de la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual, el DINCAT, exigeix al govern de la Generalitat que decreti i garanteixi els serveis mínims amb la vaga de taxis de la ciutat de Barcelona. Les incidències d'aquesta vaga estan afectant greument el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual que utilitzen el servei de transport porta a porta. I no s'està oferint cap mena d'informació a les famílies. Demanem al govern que actuï immediatament per resoldre aquesta situació que sempre acaba afectant a la ciutadania més vulnerable. Recordem que DICAT és una federació que agrupa unes 300 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones.
Aquesta és una altra cosa, que no hi havia serveis mínims. Dit això...
Hospitals ens diuen que sí.
Sí, però van haver imatges, jo veig ahir el Telenotícies de TV3 i veiem molta gent que sortia i que no tenia taxis.
Però en el debat jo també, com deia l'Anton, anem a mirar què passa a cada ciutat. El número de llicències total de taxi i VTC ara són menys que les de fa 10 anys o 15 anys a Barcelona. Quan ha crescut el turisme, quan ha crescut la demanda. Vull dir, perquè... cada ciutat és un...
I perdona, i abans que parlàvem de Nova York, el problema de Nova York no és tant de número de llicències, sinó que hi ha molts conductors que van sense llicència. És a dir, moltes vegades tu camines per Nova York i et ve un taxi fals, que és com jo els coneixia, i tu el pares i negocies el preu.
El problema... Això era abans, Bernat, sí. Però ara aquest any l'Ajuntament s'hi s'ha posat.
Sí, 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 però ja t'asseguro que jo ja t'asseguro que els pots seguir agafant.
Se han suspendido las licencias en Nova York, sí o no?
Però que hi ha cotxes que pot seguir agafant taxis il·legals.
Vamos a ver, no suspendes les licències per resolver el problema de los que no tienen licencia. Hombre.
Sí, però t'estic dient que el problema de sobredimensió de cotxes que parlàveu també té relació
un moment, que és que el Pere Maso ha dit res fins ara i està aquí, escondido tras les canyes.
Fotem pulles?
Jo vull subratllar algunes coses, apuntar algunes coses.
Molt bé.
Primera, sembla que el Bernat de Déu i el Toni Aire agafin els pitjors taxistes que existeixen.
No és cert.
No, té una experiència pròpia increïble.
Topicòmetro
és la llista.
El topicòmetro
és la llista de tòpics que han fet l'un...
Però què passa, que no se n'ha de poder parlar? És a dir, quan hi ha un conflicte?
No cal que fotis.
És a dir, direm tots, som fantàstics.
Aire,
no hi ha cap problema.
Ja has parlat molt i és el primer.
Et paguem per escoltar, eh? No escoltes gaire bé, eh?
Jo he donat permís amb el Pere Mas. Vosaltres feu la llista de greus que em sembla molt bé, que jo crec que és una llista de greuges dels anys 90, més que dels anys 10, com estem ara, que està molt bé perquè teniu una idea preconcebuda sobre la qüestió i voleu llançar la vostra idea, em sembla molt bé.
Vols que gravem?
Deixeu acabar el programa, sisplau.
Gràcies.
Tota la llista de greuges que pugueu fer sobre el taxi, jo crec que és un tema. Però la reflexió que s'ha de fer sobre els EBTC és diferent. Primera, la vaga o la situació dels cotxes a la Diagonal no és una vaga, és un tancament patronal, diguem-ho clarament. Els cotxes que hi ha a la Diagonal són d'Uber i de Cabify, no són els VTCs. Les VTCs, la resta, les de tota la vida, estan circulant. Els que tu truques dient de l'empresa Gómez & Gómez S.A. Jo vull anar a l'aeroport aquest dimarts... No, diguem-ho clarament, perquè una cosa és les VTCs i l'altra és la trampa / màfia / duopoli
de Cabify i Uber, perquè això és un duopoli.
Però quina màfia.
Sí, home,
aquí...
no, perquè queda molt guai, jo estic amb l'iPhone.
Acaba d'encendre la tertúlia.
No, dic, el problema és que dic la veritat i això els hi molesta.
Agafes l'iPhone...
La màfia paga l'impost de societats
sí,
a Espanya?
Sí, agafes l'iPhone i poses que vas escoltar RAC1. Primera, per cert, jo tots els taxis que agafo, pràcticament tots porten RAC1 i em saluda molt cordialment i em donen records. Ja te'ls aniré agafant. Aleshores,
com a incendiar de tertúlies també ets fluixet,
no,
eh?
No,
jo està molt bé.
Jo he posat un element.
Un, que no és una vaga, que és un tancament patronal. Dos, que els BTCs de tota la vida segueixen fent de BTCs sense problema, convocant en temps. Tres, que la competència d'Uber i Cabify és una competència desleial en tant en quant el taxi està regulat. Tu no pots competir en preu amb una cosa que té un preu tancat. El senyor taxista que et porta de l'aeroport no pot triar quin preu et cobra. No el pot triar.
Pues que es desreguli el taxi.
Bueno, això, discutim-ho, això. Però el que no pot ser és que un tio faci servir la porta del darrere de l'UTC mitjançant la tecnologia, que efectivament no es pot batallar contra la tecnologia, i hi hagi un dumping o una batalla de preus il·lícita.
Però una
aleshores, que l'administració torni la pasta a les llicències, això que obri el mercat, que foti el que vulgui.
Coño, això és el que estem dient.
Però en aquests moments, aquests d'Uber i Cabify, que tenen grans gabinets de relacions públiques al darrere, que inverteixen molta pasta en publicitat, que foten circular xifres que són falses.
Què fem?
Que són un lobby empresarial.
Els hi tanquem el departament de publicitat.
Són un lobby.
Pere Mas vol tancar el departament de publicitat de Cabify.
Són un lobby empresarial. Són un duopoli. Diguem-ho clarament. No és una competència. Són un duopoli que ve a prendre una part del pastís.
Perdona, Xato, i la ràdio des d'on estàs parlant què és? Un xiringo?
No, la ràdio...
És un no.
Per això,
mira... No, és que el grup no és...
Calma.
Pere Mas ha incendiat la tertúlia.
Acabes de posar un exemple molt bo. Parlem de les llicències...
El grup Godó és un xiringuit, no és una empresa.
No, acabes de posar un exemple molt bo.
Fotis de mal.
Parlem de les...
Parlem
de les llicències de televisió.
Jo estic molt a favor de les empreses.
Les llicències de televisió. Tu per muntar una llicència de televisió per ser Telecinco Espanya has de sortir subhasta, hi ha un seguit de requisits.
Pues mal fet.
Jo no dic que estigui fet, jo estic descrivint. En aquests moments s'està produint una competència per la porta al darrere de les llicències de televisió, que és els operadors. Els operadors, els Orange TV, els Movistar TV...
Sí.
No estan... Que tu pots fer podcasts?
Jo parlo dels grans operadors. Dels grans operadors. Però aquests senyors no ho fan perquè tinguin una idea comunicativa molt important o perquè vulguin ampliar la llibertat d'expressió al mercat. Ho fan perquè tenen una tecnologia, que és la fibra o l'ADSL, i volen tenir captiu el seu client de la tecnologia a partir de la generació de continguts.
Sí, però, llavors,
però el senyor Telecinco,
però,
no sé què en pensa.
El que jo t'estic discutint és que llavors...
El senyor Telecinco, o el senyor de RAC1, que ha hagut de fer un esforç, o el que ha hagut de fer per tenir aquesta ràdio...
Però està bé que diguis que et contestem una cosa. És a dir, el que estem parlant de fons és que llavors aquí hi ha la llei. La regulació.
Clar.
És a dir, però si ja s'està fent...
Però deixa'm
dir una cosa. Però si ja s'està fent. És a dir, el que està és dient al taxi, i pel que ens està bloquejant la ciutat, i pel que estem en aquest moment com estem, i ha generat l'altra resposta, és perquè no els agrada, i el mètode que fan servir per intentar evitar una cosa que no els agrada. És a dir, no estem discutint i demonitzant. Jo crec que personalment no ho he fet, tu ho has fet en algun moment, quan has parlat fins i tot de màfia i companyia. Però jo
dic, escolta... Duopoli.
No, i màfia. Però el tema és... Jo volia
apuntar
abans que ho diguis...
És un tancament patronal.
Deixa'm acabar.
És un tancament patronal?
No, estic d'acord.
És un tancament patronal?
Deixa'm acabar. És a dir, abans que ho digués al Jordi, jo ho anava a apuntar. Jo per ciutat amb moc, amb bici, amb moto de lloguer, amb bus, amb metro, amb taxi i amb BTC. Quan em convé i quan ho necessito. Jo no sé si arribarà un moment, com deia l'Anton, en què, com passen en altres entorns, hi haurà una sobredimensió tal que això serà insostenible, etc. Llavors, els governs estaran per regular, per legislar, i s'haurà de fer, i es pot fer prèviament. El que tu no pots fer és el que demana el senyor Tito quan l'altre dia la Generalitat de Catalunya li presenta una proposta i demanar el que la justícia europea ja ha tombat amb d'altres països perquè no es pot fer, no es pot arribar als límits que està demanant en aquests moments la patronal del taxi o digue-li els sindicats del taxi perquè no els convé, i llavors et diuen que davant d'això et rebentaran el Mobile World Congress, agredeixen a persones al carrer, tot això no són anècdotes. És a dir, tot això està passant, i és el que critiquem.
I perdona, Toni, cap alcalde megaprogre, inclòs l'actual alcaldessa, ha limitat el trànsit a la ciutat de Barcelona, si tan preocupats estan per la contaminació. Escolta, estan preocupats pels cotxes que limitin el trànsit.
No,
que talli la diagonal i li digui la gent
calma.
No, que o sea, lo que propones, Bernard, es que liberalicemos el taxi y después prohibamos la circulación.
En absoluto, al contrario.
No, está bien.
Trampitas las cuestas. Cuidado con el palillo. Cuidado con el palillo que no te tragantes. Cuidado con el palillo.
No te hagas daño tú también.
Per cert, un moment. Toni Cantó, al Twitter. Venga.
Hombre...
No se puede secuestrar de esta manera a miles de trabajadores o padres y madres que llevan a sus hijos al trabajo. No beneficia a nadie que se pare una ciudad en hora punta. Soluciones ya y diálogo entre todas las partes.
Pues mira, es que no, no hi ha serveis mínims.
Per cert,
no és una vaga regulada.
Que és que aquest és l'altre problema. El Toni Cantó ho fa amb una fotografia d'aquest matí de Madrid on els taxistes estan tallant l'M40. I clar, Madrid, això Rocío ens ho pot dir, que es talli l'M40 a Madrid...
Drama.
És pitjor gairebé que es talli l'AP7, que per cert, també algun dia farem la comparació entre el que es pot fer i no es pot fer sent Hombre. Independentista o sent...
Per això et dic, sort que els taxistes no portaven un pin de l'ANC.
Jo també soc afectat per la vaga.
Que l'M30 i l'M40 no, són com anelles que, per tant, ofeguen la ciutat.
Sí, per entendre's, l'M40 si talla... És com si tallessis, perquè ho expliquem, és com si tallessis la Ronda de Dalt o la Ronda Litoral, o pitjor encara?
Jo crec que és una mica pitjor. Perquè la manera que està feta a Barcelona, és a dir, home, tallar les rondes segur que crea problemes a la ciutat i ho hem vist en multitud d'ocasions, però tens altres sortides, verticals i cap a baix. En canvi, Madrid està envoltada per l'M40 i, per tant, l'ofega més.
És una trampa mortal.
Això t'ho hauria de dir.
M40, trampa mortal.
És tipus pel·lícula de Bruce Willis.
No, va, però és veritat.
Silvestre Stallone saltando de camión en camión.
Bueno, Rocío, digues.
No, estic dient que l'M30 i l'M40 són anelles que
trampa mortal.
La ciutat. I, per tant, a mi em dóna la sensació que és que la col·lapsa més la M30 que si talles la ronda, però bueno, això tu...
Són les 10:07. Un moment.
És dura la vida en la capital.
Podem anar a fumar una estona?
Santiago, no. Sí, un moment.
En Santiago...
Anem a fumar,
Santiago.
No, mentre no nos bloquen el camí a Santiago...
Tenemos que venir a fer la tertúlia a Santiago, un dia.
Per cert, Albert Rivera... Hombre. Recordem que el 18 de desembre al Congrés defensant l'aplicació del 155 diu: si este viernes hay una desgracia, si se corta en carretera, si no se puede reunir el Consejo de Ministros, porque ya sabemos que el señor Torra no respeta la democracia, pero ustedes deben hacerla respetar. És a dir, si se corta en carreteres. És a dir, això ho deia el 18 de desembre passat. Ho dic perquè moltes vegades ara fas una cosa i depèn de quin sector ho faci, ara tens més problemes que un altre.
També pot haver-hi una intenció política, pot haver-hi organitzacions polítiques que...
Però l'efecte és el mateix, no?
Bueno, però jo acabo de oir al ministro de Asuntos Exteriores decir que no hubo violència, ¿no?
No, sí, ahora lo comentaremos.
No, quiero decir, según... Todo inventado. Entonces, tenemos un proceso abierto en el Supremo porque hay unas fake news.
Espera, que ara comentarem això. Són les 10:08 minuts. De seguida, en Tolosada, Rocío Martínez Sampere, Bernat de Déu, Iñaki Llacuria, Toni Aire, sota l'atenta mirada, amb daga incorporada, de Pere Mas.
Amb els periodistes Toni Aire i Iñaki Llacuria, el músic i filòsof Bernat de Déu, l'economista Rocío Martínez Sampere i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll, Pere Mas.
10:10. Avui el Sanaúja, avui sí, per al taxi.
Ens cal.
Jo marxaré per si de cas.
Sí, marxem, efectivament.
No l'he vist encara, per això. Sempre es passeja per aquí.
Està amagat.
Em postureo i no l'estic veient ara.
Aviam, són les 10:12. Anem amb horari suís o no? Amb l'assemblea. Perquè a les 10 hi havia l'assemblea, aviam quines decisions prenen. Des de la plaça Catalunya, Josep Ferrer, ha començat aquesta assemblea o no?
Doncs està a punt de començar, anem amb una mica de retard, està prevista per les 10. En Alberto Álvarez Pito, que s'hi ha d'intervenir, doncs ja està esperant poder fer aquesta intervenció. S'està demanant als taxistes, que val a dir, n'hi ha menys que els que hi havia ahir a aquesta hora. S'està demanant que s'asseguin per poder escoltar-ho bé i en breus moments començarà aquesta assemblea.
Val, ens ho fas a saber. No, sisplau, continuem amb el contacte amb la plaça Catalunya, Marga, sisplau, continuem en contacte i escoltem per aviam quan diguin alguna cosa per saber més que res la gent que ens estigui escoltant, que vagi en cotxe, que sàpiga que l'explicarem cap on va la manifestació, és a dir, que si van cap a la Ronda Litoral, que se'n vagin per la Ronda de Dalt. D'aquí a uns moments ho sabrem, repeteixo, aquí al món a RAC1. Són les 10:13 minuts. Hi ha una altra història que avui comentàvem aquest matí, que és el tema Borrell, i a la vegada, i entrem en la plana més política, i a la vegada un fet que em sembla... En fi, perquè més, com sempre, un diu una cosa i l'altre diu una altra. La història és que Carles Puigdemont ha portat Roger Torrent a la mesa del Parlament, al Tribunal Constitucional, per haver-li retirat el vot delegat. Hi ha uns que diuen que és un moviment tècnic Junts per Catalunya, que això és tècnic, és a dir, que això ja estava previst i que a més es va avançar que se li havia d'explicar a Esquerra Republicana, que a més, això, que a més ja ho sabia i tal, i de l'altra banda Esquerra Republicana, i no tenia una punyetera idea, que Roger Torrent no en sabia res. Amb la qual cosa tinc la sensació una mica que tot plegat és que...
Jo amb això és que no em crec a cap dels dos. És a dir, primer, els moviments tècnics en política no existeixen. És a dir, és polític. És a dir, si fas política, la fas de dalt a baix. És a dir, no, és una qüestió tècnica. No, ara això és una cosa escèptica. No, la fas amb intenció, evidentment. I segon, Esquerra Republicana, doncs, tampoc no em crec que no ho sabés. És a dir, jo crec que amb això exemplifica molt, molt bé el que és la cosa estranya, que és que estiguin governant junts. És a dir, jo crec que l'estrany a dia d'avui és que governin junts i que s'hagin entès. Sí, és a dir, i per tant, hi ha moments en què això ens ho demostra.
Josep Ferrer, què passa? Josep, explica'm. Josep Ferrer, què diu l'Assemblea? A cómo se
resuelve. Pero nosotros ya estamos hablando de eras, que no estamos hablando de minutos. Vamos a esperar a ver qué nos dicen, pues lo traeremos a la asamblea y vosotros decidís. Tranquilo. Que porque tiramos seis, cuatro, ellos presentarán lo que tengan que presentar. Tranquilo. En ese caso...
No entendreis, ho sento. Per tant, fem-ho fora, un dia tindrem un sabó, fem-ho fora, i després ja m'ho explicaran després. Tranquils que us ho explicarem.
Només deia això.
Que... També és que ara el Constitucional tingui que ser àrbit de les pugnes entre els sectors independentistes. No deixa de ser...
No, aquí...
Que no ho serà perquè no ho acabaran amb això. Comença amb aquesta acció d'avui ni s'acabarà amb el que digui el Constitucional. Evidentment, va molt més de fons.
Jo Jordi, ja t'he avisat avui que venia calent amb aquest tema. M'he pogut anar calmant una mica. Però clar, l'Iñaki... Sí, clar, jo he vingut com una UVTC, pràcticament, tot i que he vingut caminant cap a la ràdio. Clar, ara resulta, deia molt bé l'Iñaki, que el pèrfid Tribunal Constitucional és el que ha d'arbitrar les disquisicions entre l'independentisme. Jo ho diré d'una forma molt greu i que espero que sigui molt clara. Deixeu de fer-nos passar vergonya. Deixeu de fer-nos passar vergonya. Perquè això és de pati d'escola. Ah, és que aquest ho ha dit primer i aquest no ho sap i el Torrent diu que no ho sap. Jo, mira, pensava fer-ho i he pensat, no sé si ho faré, però ho faré al final. Us demano una cosa, polítics. Sortiu dels vostres despatxos i el primer ciutadà que trobeu, demaneu-li perdó. Perquè aquest espectacle és patètic. O sigui, Quim, Pere, Elsa, sortiu dels despatxos i demaneu perdó a la gent que es va trencar la cara per vosaltres l'1 d'octubre.
Borrell diu que no, eh?
Perquè és igual, no, l'1 d'octubre, la gent que va defensar els col·legis.
Sí,
clar, la gent que va... Bueno, és igual, però la gent que va defensar els col·legis, que ara sent, no, és que això és un recurs tècnic, no és que l'altre em va trucar i jo no sabia. O sigui, demaneu perdó a la gent, perquè esteu fotent el pallasso. Feu vergonya, és patètic això. O sigui, és patètic el que esteu fent. La gent porta 10 anys pràcticament anant a les manis, comprant les samarretes, manifestant-se pacíficament, fent pràcticament, votant fins i tot quan lamentiu descaradament com el 21D, prometent restitucions que no arriben, quan prometeu independències que no arriben, lleis que no s'apliquen. Hòstia, per favor, per favor, que és que al final la gent s'emprenyarà. Al final la gent s'emprenyarà.
També es pot vincular amb la idea de no? que Puigdemont recupera la idea, recuperar la idea de ser investit president o de poder anar a les llistes europees. Jo crec que aquest moviment també està molt vinculat no amb la intenció, novament, de Puigdemont i el seu equip de, no, escolti, vull ser investit president. O anar a les llistes de la...
Però
de
si això ja ho hem... Que aquesta pel·li l'hem vist.
No,
que la pel·li del president dient que vol ser investit l'hem vist. És que estem a la quarta part.
Coincideix.
Estem al quart remake d'una cosa que no es va fer.
El que passa és que això es pot allargar, perquè llavors ell, ara fa poc em sembla que quan l'entrevistaven que deia que ell havia dit que tornaria si l'investia. Aquí ja tenen el seu antagonista, que és Roger Torrent. I jo crec que aquí insereixen en assenyalar per ells qui és, qui no ho han...
Jocs de nens, Toni.
Saps què passa?
És que tu vas dir que si tornaves. Sí. És que no, jo torno passa, si tu m'investeixes.
El problema d'origen és que tots plegats, i jo aquí incorporo també la CUP, van concórrer unes eleccions d'un 155 que ells deien que no era legítim i no s'havia de reconèixer. Però quan parteixes d'aquest petit pecat original, d'aquest tram, és a dir, que n'hem comès molts, uns i altres, tothom, com a societat i els nostres polítics, etc. Però quan parteixes d'aquest pecat original, després intentar venir a dir que és culpa del teu costat, jo crec que la gent...
Quan,
no,
a més
no
a més, Toni, perdona, estàs parlant d'unitat d'acció i de que implementarem... Aquests tios que han d'implementar un referèndum? Aquests tios que han d'implementar una república si no saben ni fer una reunió?
Anton!
Sin
ningú ànim. Ai, l'adversativa.
No, és que és una qüestió tècnica. es que el recurso de amparo al constitucional, que después de la última reforma legal queda reservado para las cuestiones de especial trascendencia constitucional, es un requisito previo e inexcusable haberlo presentado y haberlo perdido, obviamente, para ir a la jurisdicción europea. Porque si no lo presentas en una cuestión como esta, que es nadie discutirá su trascendencia constitucional, puedes encontrarte con la sorpresa de, digamos, el desagradable resultado de que el Tribunal Europeo falle en tu contra por no haber agotado debidamente todas las instancias a tu disposición en el ámbito nacional. Lo cual, insisto, no es contradictorio con todas las valoraciones políticas que aquí se acaban de hacer y que pueden tener su punto de razón o no, pero yo creo que es importante poner encima de la mesa que efectivamente en el argumento técnico hay una parte importante de verdad, que es que si tú quieres, y yo entiendo que ese es el objetivo final, porque si yo fuera Carles Puigdemont es lo que haría, y es buena parte de la estrategia del independentismo llevar esto a las instancias judiciales europeas, y que buena parte de las limitaciones y de las resoluciones y autos que se han ido dictando bien directamente por el Tribunal de Justicia, por el Supremo, por el Constitucional, o bien por los órganos políticos para no incurrir en desobediencia, acaben sustanciándose ante un ámbito que se supone que es más neutral y más objetivo y menos politizado, como sería la jurisdicción europea. Entonces, en este caso concreto que estamos hablando de la no facilitar, no permitir la delegación del voto a un parlamentario, evidentemente se me ocurren pocas cuestiones que puedan tener con tanta claridad la calificación de trascendencia constitucional y que tienen que presentar un recurso al paro anticonstitucional si quieres acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, no, jo també crec que en aquest cas l'Anton té raó, és bé, això, si tu no pots anar al tribunal fins que no esgotis tots els procediments que en aquest cas acaben al Constitucional, no? Però, efectivament, i abans ho deia el Toni Aire, no? Per què s'interpreta això políticament? Doncs perquè és una prova més, és a dir, aquest argument que és de tècnica jurídica, la gent s'hagués cregut que simplement és de tècnica jurídica i no una nova, diguem, un nou desacord entre Esquerra i el sector Puigdemont, si no en portéssim molts, no? I és aquesta sensació que ara expressava el Bernat amb tanta indignació de que s'ha pres el pèl, per dir-ho.
No, i a més a més, Rocío, no neguem el tema del requeriment. Però clar, ara estic mirant televisions espanyoles que diuen, és que el titular està fet, el president Puigdemont demanda la mesa del Parlament. Però tu creus que els partits independentistes no podien esperar aquesta reacció i si hi havia un problema tècnic pactat?
Bernat, si com lo pactes? És que
un moment, anem un a un, sisplau, deixeu acabar el Rocío. Gràcies, Rocío, sisplau.
Interpretació política, justament, perquè el riu sona, m'entens? I, per tant, clar que té interpretació política. Encara que ens puguem creure que l'argument és tècnic i jurídic, ho interpretem políticament perquè sí, perquè és una
batalla, perquè la demanda la fa un president de la Generalitat.
La presa d'apel reiterada durant molt de temps.
Ja, però el recurs ho tens que presentar igual.
Deixa'm un segon, que és que hi ha novetats a l'Assemblea ja del taxi, i ara sí que podem dir què fan. Josep, què fan?
Doncs en principi s'han citat de nou a les 12 del migdia a plaça Catalunya i d'aquí aniran caminant en manifestació fins al Departament de Territori i Sostenibilitat, on a les 4 de la tarda hi ha aquesta reunió entre taxistes i la conselleria. No han dit el recorregut que faran, han fet la broma de que no volen que se n'assabenti en la premsa, però en principi a les 12 s'han citat aquí per anar cap al Departament de Territori. Deixa'm apuntar també un parell o tres d'idees que l'Alberto Álvarez ha donat als seus companys. Repeteixo, hi ha molts menys taxistes que ahir. Ahir es van xifrar amb uns 2.000 taxistes, la xifra que hi ha avui congregada aquí a Plaça Catalunya és molt menys. Doncs també ha demanat que el Ministeri de Foment s'impliqui en el seu problema. Recordem que les competències estan traspassades, però l'Alberto Álvarez ha demanat que també això és competència de Foment i que Foment també hi ha de dir la seva. I també ha demanat que el taxi es paralitzi a tot el país, és a dir, també demana el suport de tots els taxistes de Catalunya i, lògicament, també han donat suport a la manifestació dels taxistes de Madrid. I una altra proposta que ha fet, que
no sé com ens ho han de prendre, diu que han parlat amb els taxistes belgues, els han demanat que vagin a Waterloo per veure Puigdemont i per dir que també hi s'impliqui.
Val, una cosa molt important, i crec que és bàsica perquè aquí es rau la notícia en aquests moments. Si van al Departament de Territori, van a aquí al costat. Quan dic aquí al costat, vull dir al costat de la Diagonal, és a dir, on hi ha els BTCs i els Ubers. Els Ubers i Cabify. És a dir, al costat, no al costat, és a dir, perquè és Josep Tarradellas, crec que és Josep Tarradellas, allò que et deien abans, Infanta Carlota. I és el començament, amb la qual cosa vol dir que està a tocar... Vaja, no, no estava, està, no. Amb Numància està... Sí, amb Numància, per tant, és al costat. És al costat. És a dir, el Departament de Territori, que és on diu Josep Ferrer, que han dit a l'Assemblea que han d'anar allà, a les 12 estan al costat, uns amb els altres.
Que avui hi hagi menys... És, a bueno, mi... No... pot ser un mal,
bueno,
mal senyal,
aquí
eh?
Hi ha una altra història que també passa, que és que els taxistes, com autònoms que són, cada dia que no treballen... És
i que igual no, estan, no tothom està d'acord amb algunes accions.
Ja, però si
hi ha molts taxistes a casa, també.
Les imatges d'ahir potser no n'ajuden.
Puc revelar una mica sobre aquest tema d'Esquerra Republicana i del PDeCAT? Fixa't, és tècnicament, la qüestió que ha passat avui és tècnicament tècnic, però realment no. Com es pacta això, deia l'Anton, políticament? Per exemple, amb l'acció o presentació de la cosa. És a dir, si no hi hagués un enfrontament, o si això tingués una qüestió, fos una qüestió només tècnica, que sabem que ho és, de fons, perquè s'ha de fer, i no anés acompanyada d'un mal rotllo sideral i d'un enfrontament que tots dos volen que hi sigui...
¿Tú crees que la prensa de Madrid no estaria haciendo la misma lectura que està fent
hoy? Deixa'm acabar, Anton, t'explico el raonament.
Suponem que tinc una trucada pendent, sisplau, gràcies.
Si ells ahir surten i ho compareixen junts anunciant això, per exemple, o com a mínim pacten la reacció davant d'això i l'explicació i fan un comunicat tots dos dient el mateix, no hi ha el sideral que hi ha ara, i evidentment la premsa de Madrid hagués fet salsa, però no hagués fet la salsa, o aquí no l'haguessin
la
fet.
La
com... Sí, però nosaltres segurament no. És a dir, perquè simplement s'hagués vist que presenten les dues parts una qüestió tècnica i la interpreten igual, i no ho han fet.
Clar. Són les 10:25 minuts. No sé qui ho apuntava, crec que l'Anton, no sé qui apuntava, el tema de Josep Borrell.
Sí.
Ja està arreglat. Ja no, ja ni juicio, ja.
Ja, el Josep Borrell, anem a escoltar, per aquells que no sàpiguen el que ha passat, Josep Borrell ha posat en dubte ahir el miler de ferits que hi va haver el dia del referèndum de l'1 d'octubre, ho va posar d'exemple en un debat sobre les fake news al costat d'altres ministres europeus.
Hackear los cerebros humanos hoy es algo tecnológicamente mucho más posible que ayer. He puesto ejemplos que nos han afectado directamente, como es el caso de los famosos 1000 heridos de los incidentes que se produjeron durante el referéndum ilegal en Cataluña, que luego, a la hora de la verdad, solamente 2 ingresaron en los hospitales.
¿Qué, Anton?
Bueno, primero, lo de hackear el cerebro, en eso tiene razón, las cosas como son. Y efectivamente lo de las fake news, por cierto, yo creo que debemos dejar de decir fake news y noticias falsas, ¿no? Porque como bien dice Lakoff, cada vez que decimos eso se activa, acabamos generando una asociación de que todas las noticias son falsas, ¿no? Sistemáticamente repetimos, asociamos dos conceptos que no deberían ir juntos, noticia y falsa, porque si es falsa no es noticia. Entonces debemos decir mentiras publicadas, pero no noticias falsas, porque al final vamos a acabar generando la sensación... Y eso lo dice Lakoff, que algo sabe de esto, no yo, de que todas las noticias, que es lo que se busca con ese término, claro, que todas las noticias son falsas, ¿no? All news are fake, como ya dice Donald Trump. Punto segundo, bueno, con el testimonio de Borrell en la mano, ya está. O sea, no, el delito, no ha lugar a la calificación de rebelión. Es decir, si todos los incidentes fueron fake, si no hubo heridos, si no hubo violencia, si no hubo cargas policiales, será porque no hubo violencia por el otro lado, porque si hubiera habido violencia por el otro lado, no creo que la policía hubiera permanecido impasible. Ya está. O sea, se acabó. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, y poco sospechoso de complicidad con el independentismo, desmontando toda la argumentación de la de la fiscalía, ¿no? Y al final tendríamos que juzgar, tendría que juzgar algo los incidentes de aquellos días ante la, creo que era la Consellería de Economía, ¿no? El famoso coche de la Guardia Civil y tal. Pero bueno, en todo caso podríamos juzgar por un delito de alteración del orden público y poco más.
Home, per cervell hackejat i per fake news, senyor Borrell, que es va inventar una escopinada que no va existir, perquè clar, veure escopinades on no hi ha escopinades, no sé si és un cervell hackejat, però és un cervell amb una inventiva. Jo no veig escopinades pel carrer quan passejo.
No sé si a l'ull
que va perdre el Roger Espanyol, per exemple, per una bala prohibida segons la legislació catalana, pel senyor Borrell és un fake ull, potser, que ens truqui el Roger Espanyol i ens digui si l'ull que va perdre és fake, és a dir, que vingui aquí a l'estudi o que es posi davant del senyor Borrell i que li ensenyi l'ull de vida que porta.
Jo crec que, no sé si 200 o 200, però, per exemple, en el llibre de la Sandrine Morel, la corresponsal de Le Monde, que fa sobre Catalunya, recorda que l'agència France Press va parlar de 92 persones ferides, que són moltes.
Vull dir, que aquest no és el detall. El detall és que...
Un a un, Iñaki i Pere, va pagar els seus ciutadans,
com els Mossos peguen els seus ciutadans, com aquests dies veiem la policia francesa, amb uns vídeos d'un nivell de violència molt més...
Ho dic que el Borrell sembla indet al costat de la Sandrine, diguem les coses com són.
L'agència France Press Espanya va parlar de 92.
Sabeu qui era el conseller de Salut aquell dia?
Toni Comín.
Hola, Toni Comín, bon dia.
Hola.
Jordi, com esteu?
Molt bé, això tu, com estàs?
Bé, quan estic aquí a la tertúlia sempre estic bé.
No sé, espero que algun dia hi puguis...
Content, vull dir, content d'haver tornat. I de sentir-vos la veu.
Has sentit el que ha dit en Josep Borrell aquestes últimes 24 hores?
Mira, t'has avançat per pocs minuts perquè estava preparant uns tuits perquè és molt greu, clar. És molt greu el que ha fet un ministre d'un estat de la Unió Europea davant dels seus socis.
Avança amb els tuits que volies fer.
Escolteu, si és molt senzill, hi ha un informe, es va publicar, per cert, també en anglès, el dia, em sembla que va ser cap al 19 d'octubre, on s'explica un a un els casos de les persones ateses pels serveis sanitaris, perquè nosaltres sempre vam parlar d'això, de les persones ateses pels serveis sanitaris a l'1 d'octubre. I són mil persones ateses, i en allà hi ha totes les estadístiques, amb tot el rigor, en allà s'explica... tot, és que si l'obriu, ara jo també el penjaré en els tuits aquests que faré. Nosaltres ja ho explicàvem, que el 83% de les persones ateses el diagnòstic era lleu, que el 16% de les persones ateses el diagnòstic era moderat, que uns 5 casos el diagnòstic era greu, entre ells, efectivament, el Roger Espanyol, 3 traumatismes, 2 cranoencefàlics importants i una persona que va tenir un infart de miocardi que li va anar pels pèls, i en allà hi ha tota la informació, diguem. És més, el senyor Borrell ha fet el mateix que en el seu moment va fer el senyor Millo, que jo vaig tenir l'oportunitat abans del 155 de demanar-li que deixés de fer fake news ell, i va callar, i va deixar de qüestionar l'informe. El senyor Millo va deixar de qüestionar l'informe i al cap d'uns mesos un ministre davant dels seus col·legues és capaç de posar en dubte això. I jo, clar, jo vull sobretot pensar, si fos metge del sistema sanitari català, estaria molt molesta amb el ministre perquè... Què està dient aquest ministre? Perquè aquest informe està fet exclusivament, com es fa sempre des del Servei Català de la Salut, en base als diagnòstics que fan els professionals del sistema sanitari, per cert, de diferents ideologies, sexe, edat i condició. Per tant, això és incontrolable des de la política, diguem, no? I el que hem fet el departament, que la nostra obligació era fer públiques les dades... Però si jo fos metge o infermera, li preguntaria al ministre si és que posa en dubte la professionalitat dels professionals que han fet el diagnòstic. O si fos, per cert, si fos ministre d'un altre estat de la Unió Europea, li preguntaria al senyor Borrell com s'atreveix a desinformar d'aquesta manera els seus col·legues, amb aquesta falta de rigor. I, per cert, si fos votant del PSOE, preguntaria al senyor Borrell per què es comporta sempre com si fos del PP. Perquè se suposa són els del PSOE els primers que diuen que ells no són iguals. Jo estaria molt indignat si fos un votant del PSOE que el senyor Borrell faci constantment
el mateix que fa el PP? No ho sé, i no cal dir, eh? No cal dir què pensaria si fos una de les 1.000 persones que va ser ateses aquell dia en els CAPs de Catalunya. És a dir, la majoria de persones van ser ateses en CAPs, però moltes van ser ateses també en hospitals, i el 80% van arribar amb sang al cap, amb ferides a les costelles. El 80% són temes de traumatismes, politraumatismes... No ho sé, és molt trist. I, a més, és molt trist una última cosa, que això ja ho dic ja com a conseller de Salut. Si l'argument del ministre d'ahir es basa en la ignorància, segueixen molt trist, perquè ell diu al final només va haver-hi dos ingressos. No, va haver-hi molts més de dos ingressos. Va haver-hi dos ingressos llargs, sostinguts en el temps, que són el Roger Espanyol i la persona que va tenir l'atac de cor. Però és que tothom sap en aquest país que el sistema sanitari no s'acaba amb els hospitals, que els CAPs també formen part del sistema sanitari. I això ja ho dic com a conseller de Salut, que m'ha fet una mica de vergonya aliena veure la ignorància profunda d'un ministre que considera que si a tu t'atenen amb un CAP, resulta que no se't pot considerar lesionat. Ah, els que van ser atesos amb un CAP, aquests no van ser lesionats, aquests.
En tot cas, Toni, aquí hi ha una... Clar, d'aquests 1.000, ja dius que un 80% van ser atesos amb una certa gravetat, perquè ho podies quantificar, això, per tenir els números exactes, més o menys?
Sí, he començat dient que nosaltres vam ser d'una transparència absoluta. Vam publicar el 19 d'octubre totes les dades d'aquells dies perquè no hi hagués manipulació política ni per part d'uns uns ni per part dels altres, i actuar amb total transparència. I només cal obrir l'informe, i ara el tornaré a posar en el tuit, però aquest informe és públic, està a la sala de premsa del Departament de Salut. Vull dir, ara aneu a Google i el trobareu. Ara el posaré en el tuit per facilitar-ho, però dic això, és a dir, que un 80% eren traumatismes o politraumatismes, però després, per exemple, mira, hi havia 36 lipotímies, hi havia 50 ferits, o sigui, amb sang, hi havia 23 fractures. Clar, és que, escolteu, i 5 casos greus. És que hi ha 5 casos greus. Entre ells una persona que ha perdut l'ull. Ara, ja vam dur en aquell informe, ja es diu que el 83% dels atesos aquell dia, 823 persones, el diagnòstic que va fer el metge era un diagnòstic lleu, amb el 16% dels casos un diagnòstic moderat i amb 5 casos un diagnòstic greu. Però això no t'ho explico ara. Això ho diu el Departament de Salut oficialment, sota la meva responsabilitat, el 19 d'octubre del 2017. Llavors, és molt... Jo, si fos un estat de la Unió Europea, i ara descobreixo que el govern de la Generalitat va fer un informe el 19 d'octubre amb aquesta informació, i que el ministre ha anat en el Consell i s'ha atrevit a ignorar aquest informe oficial, aquestes dades oficials, basades, insisteixo, amb els professionals mèdics, que són els que fan els diagnòstics, i que el ministre s'ha atrevit a enganyar-nos descaradament, o per ignorància o per mala fe, és igual, però ens ha enganyat i ha ocultat l'informe on hi ha la informació real d'això, home, em quedaria estupefacte, perquè la majoria d'estats d'Europa això no ho fan. Tenen més respecte pels seus socis. I no enganyen els seus col·legues.
Són les 10:36. Permeta'm, abans d'acabar, jo tinc una conversa molt pendent. Bé, en tinc diverses. Amb el Toni, sí, una perquè sí, és igual. Però sí que vull preguntar, abans de cloure aquesta comunicació, que és, què et sembla que Carles Puigdemont hagi denunciat la mesa del Parlament del davant del Tribunal Constitucional?
Bueno, és que és un tema que vull acabar-me d'informar i vull parlar amb les diferents parts que m'expliquin tota la informació que tenen, perquè jo, pel que he entès ara, veig que és una qüestió més aviat tècnico-legal. És a dir, si tu vols recórrer la decisió de Llarena amb un cert èxit davant del Tribunal d'Estrasburg, imagino, i vull consultar els advocats que m'expliquin bé, que deu ser imprescindible impugnar també la decisió de la mesa, que d'alguna manera... emparava o era compatible amb la decisió del jutge Llarena. Llavors, jo suposo que és una qüestió dels advocats que han dit perquè el recurs davant d'Estrasburg tingui probabilitat d'èxit, és inevitable no només recórrer a la decisió de l'injutge instructor, sinó que també és necessari, perquè el recurs, insisteixo, jurídicament sigui robust, impugnar aquella decisió de la mesa. Però això t'ho dic amb totes les... precaucions, perquè ara, justament, les coses que vull fer
és acabar-me d'aclarir en relació amb això. Jo sé que es farà una lectura política d'aquesta decisió, però em temo molt que no té cap motivació política, que aquesta decisió respon a una motivació tècnico-legal.
Vale. Acabo. Toni, no, he començat la casa per la taulada, perquè amb una persona que està a l'exili, el primer que se li ha de preguntar és que com estàs?
Sí, ara últimament faig una broma, que és que no em deixo fer aquesta pregunta, però per protegir la persona que la fa, perquè la resposta és tan llarga que... mataries d'avorriment a l'oient, diguem, si la contestessin.
No, jo crec que no, jo crec que no. Jo crec al contrari. Potser no? Mataríem de l'avorriment a la gent si li pregunto per això del Tribunal Constitucional i el tècnico legal i tal. Però una qüestió no. Moral de com estàs?
No, estem molt... Mira, políticament estem tan forts i tan convençuts o més com estàvem al principi. Amb els mesos entenem que la nostra opció de venir aquí ha estat realment molt útil i que està donant molts fruits polítics i jurídics. Per tant, en aquest sentit, jo estic... entre, si es pot dir d'aquesta manera, content de la decisió d'haver vingut aquí i de la feina que hem pogut fer durant aquest any i mig. Hi ha moltes batalles legals que estem fent a l'exili que ara queden, evidentment, en segon pla, que és com ha de ser perquè ve el judici, però després reprendran la seva importància. Per tant, aquí seguim fent una doble tasca, bueno, i moltes altres, però com a mínim una tasca de passar a l'ofensiva a nivell jurídic. I després tota la feina d'internacionalització, que a vegades és una feina soterrada i callada, però dona fruits. Anem avançant bastant. La comprensió de la causa catalana a Europa, entre la ciutadania, i no només entre la ciutadania, també a les institucions, creix aquesta comprensió. No? Però, i acabo amb això, jo tinc ara un factor personal que molts oients m'entendran quan a un li passa una qüestió com personal forta, en el cas de, en el meu cas, doncs, el que em va passar amb el meu germà, no m'agrada dir bé. No, em tinc una mena de rebuig a contestar bé quan em diuen com estàs. Dius, bé, no estic bé perquè el que no està bé és el món, perquè a vegades falta gent que et porta a pensar que el món no està bé, diguem, no? I no és que jo no estigui bé, és que el món no està bé quan les persones que estimes tant no hi són, no? Això, políticament, que és el que importa aquí, estem molt bé.
No, a mi m'interessa més personalment i per cert ja saps que trobem molt a faltar i que espero i desitjo que algun dia et deixis això de la política per tornar-te a reincorporar com a tertulià i et puguem veure per aquests passadissos corrents amb el cabell moll arribant tard al trote cochinero.
I com a pianista, també, com a pianista. Ja toques, Toni?
Té la tradició, Jordi, i arribaré ben justet quan torni a ser.
Escolta, tens piano aquí, Toni? Sóc el Bernat, Toni, hola.
Ja t'he sentit.
Què tal, rei?
Sí, tinc piano, però tinc piano també, mira, a vegades... Dins
però Casio o piano?
No, dins del que és aquesta mena de drama, hi han petites intervencions de la Providència, i l'única casa que jo vaig trobar en el seu moment, quan jo havia de trobar casa a Lovaina, casualitat, té un piano bonic, antic, de principis de segle, el rebador, que és un rebador compartit amb la resta de persones que viuen a l'edifici, però... podem dir que he colonitzat bastant aquest piano i aquest rebador jo.
Clar, normal.
Quan puc toco, sí.
T'has afinat?
És una assignatura pendent, però he descobert una nova dimensió dels preludis de Bach del clave ben temperat, clar. Perquè toca aquests preludis amb un piano desafinat és un repte.
Són de Schoenberg, no suposo els preludis. Sí, que... sí.
Una abraçada, Toni, ens veiem aviat.
Un petó, Toni. Una abraçada.
Vosaltres.
Adéu. Podem dir una cosa només del Borrell?
Sí.
És que a mi m'havia vingut una comparativa com ben sentit a propòsit d'això, i ara el conseller posava dades. A mi m'ha vingut una comparació al cap que era com aquelles, la Bella Dorita, saps aquelles vedets que...
Sí, la Bella
Dorita. Que la vas veure. Pues, el Borrell em venia al cap una mica amb això, que van tenir un gran moment, però han passat els anys i no ho porta bé. És a dir, abans tenia una habilitat, va guanyar unes primàries, recordem-ho, al PSOE, va ser un ministre, un superministre. Ara em fa la sensació que ha caigut amb un punt de decrepitud molt maldestre, perquè fixa't que ara, per exemple, amb això està provocant que tornem a veure un munt d'imatges i companyia. Però la comparativa bona també és en Quim Torra. En Quim Torra hem dit del dret i del revés, per criticar-lo a vegades, per explicar coses que fa, que és un activista. Ja que ha hagut fins i tot en un tòpic, dir que Quim Torra és un activista. Però és que Borrell també ho és.
És que Borrell és un activista i jo el valoro en aquest sentit, no com a ministre ni com a polític. Ja. El que està fent és ser un activista de societat civil catalana, en aquest cas, i diu coses que jo crec que ni, potser ni el seu propi partit ni el seu propi govern, concretament, defensaria.
Iñaki Antón, breu, sisplau, tots, eh?
Comparar la categoria política o la trajectòria política d'un expresident del Parlament Europeu.
Bueno, escolta, mira,
i perdona, també sí, segurament els independentistes no els agrada Borrell, però el nivell de popularitat
és una qüestió objectiva.
I de suport que té entre... No, perdona.
En aquest cas, ha mentit.
No, entre el constitucionalisme de tots els partits, des del PSC, Ciutadans, no, és més alt que mai.
Dèiem això dels ferits, vull dir, que, és a dir, que bueno, objectivament ferits, ha mentit. Perdona, no sé quina categoria té. Jo no discutia la categoria. Jo no sé per què mentit,
perquè s'ha de donar per bo un...
Home, sí, les dades.
No, unes
sí,
dades.
Sí. I el fet que s'ha saltat els caps, per exemple, és a dir, com apuntava el conseller Comín.
D'un govern que és partidista, perquè
ja està a punt de donar un cop ja, a la Constitució. Ja no creus el teu govern?
No, home, d'un govern que ha donat un cop a la Constitució 10 dies després i que
bueno,
la meitat
que,
del seu...
No és el mateix govern.
Sí, home, no, és el mateix govern.
I entrar en això, s'ha desacreditat les dades dels caps de sanitat. És a dir, tu creus que entraria el govern de Catalunya a manipular les dades de persones ferides?
No, perdona, ha dit, per exemple, 25 lipotímies ja no són persones ferides. 25 lipotímies no són persones ferides.
Iñaki, les pesades voladores, les imatges al carrer, les dones sagnant... És a dir, tot això, segons Borrell, no va existir.
No, va existir, com va passar l'altre dia amb els Mossos quan van actuar... O quan actua la policia francesa... Amb els,
va passar
amb els...
les mateixes dimensions i per la mateixa motivació. És que aquest és el debat de fons, jo crec.
Antón, què dius?
Per una lipotímia no s'ho faria.
Antonio Rocío.
No, jo... esto era un, digamos, un acto con posición internacional, ¿no? Donde había ministros y representantes de países de la Unión Europea. Y claro, yo me pongo la piel de alguno de esos asistentes al acto de países de la Unión Europea, escuchando a Borrell y negando que hubiera habido o diciendo que buena parte de esa violencia de la que se hablaba el 1 de octubre, pues era fake news y eran, creo que llegó a decir que había cargas de la policía chilena en la época de Allende, y que hombre, yo creo que la calidad de imagen se habría notado la diferencia, pero
y bueno, el color
eso lo ha dicho el desde el Guardian, hubo un reportaje del Guardian demostrando la utilización de imágenes falsas, entre ellas lo de la policía chilena. No lo ha dicho Borrell. Hay un artículo de Guardian.
Que hagin corregut imatges a la xarxa.
Hi ha un senyor de la BBC replicant el Dastis dient, escolti'm, les imatges les vaig veure jo i són nostres.
Bueno, però...
I hi ha imatges.
I els
la falsedad de las imágenes, porque de verdad me parece un poco...
De algunas imágenes.
De algunas imágenes. Pero yo escuchando a eso... Borrell lo dijo algunas imágenes, ¿eh?
Bueno, pues lo dijo mal.
No, está acusando al gobierno.
Entonces...
No, está fent d'activista, té tota la raó, Toni. És a dir, el que no ha fet el govern espanyol durant molt de temps, que és propaganda, ho està fent.
Val, tres quarts d'onze que hem d'acabar. Antoni Rocío,
Yo supongo que muchos de esos representantes internacionales, a Lorela Borrell, serían la siguiente pregunta. Bueno, si no hubo violencia y eran fake news, ¿por qué los están juzgando por rebelión?
Rocío, vols acabar?
Sí, no, és que jo crec que sincerament no estem encara preparats. És a dir, l'1 d'octubre està a la pell de més de 2 milions de ciutadans i a la retina de tots els altres. I per tant, jo crec sincerament que no podem encara parlar d'això. És una ferida que està massa oberta. Hauríem de parlar de dades, és a dir, aquest informe que ara ens ha dit el Toni Comín, no?, que detalla doncs, entre els 1.000 quins són greus, que greus són 5, quin és el percentatge d'això, van participar més de 2 milions de persones, si fos l'1% serien 20.000, vull dir que estem parlant de percentatges, això vol dir igual la brutal repressió. Aquests debats, que són debats, diguem, més centrats en els fets i no tant en les mentides publicades o en les intencionalitats polítiques de cadascun dels que té, diguem, que són art i part, sincerament, de l'1 d'octubre encara no. És una ferida que està allà, que encara supura i estem veient-ho. És igual per part del ministre Borrell, per part del Toni Comín avui, no crec que intentem fer un debat desapassionat, si els informes i les dades, Toni, perquè no estem allà encara, no estem allà i ho estem veient en aquesta tertúlia, i per tant percentatge, repressió, què vol dir políticament, pues no.
Diverses novetats a aquesta hora, segur que recordareu les declaracions de Pablo Echenique que va fer la setmana passada contra Íñigo Errejón, va dir que Errejón no deixava l'escó perquè d'alguna cosa havia de viure fins al maig.
Que misèria.
Hòstia, tu, que mare meva.
Por favor.
La unidad de la izquierda.
Ahir Errejón va deixar l'escó i Echenique ha demanat perdó. Ho ha fet el programa En la frontera de Juan Carlos Monedero.
Dije una frase desafortunada y creo que aquí sin, sin ambages y sin matices, cuando alguien se equivoca, pues tiene que rectificar y yo con esas declaraciones me equivoqué.
Te equivocaste al afirmar que Rejón, bueno, pues entendías que tenía que haber dejado el escaño y no lo dejaba.
Sí, no por esa afirmación. Yo dije que yo lo dejaría, que yo lo habría dejado. Sino por lo que dije después. No lo quiero repetir porque la frase es muy famosa, desgraciadamente. Pero vamos, fue un error lo que dije después, aunque sí que pensaba que tenía que abandonarlo porque yo lo hubiera hecho.
¿Se lo has comunicado a Rejón?
Sí, le he mandado un mensaje disculpándome. Sí.
Atenció, un moment, atenció, aquesta és una altra notícia d'última hora. La policia francesa informa que ha desaparegut un petit avió que transportava el futbolista Emiliano Sala de Nantes a Cardiff. Emiliano Sala havia fitxat aquest mercat d'hivern pel Cardiff a canvi de 17 milions d'euros i, de fet, viatjava cap a Gales després d'haver-se acomiadat dels seus companys del Nantes. Doncs bé, l'havia desaparegut al Canal de la Mànega després que se n'anirés ahir a la nit a l'aeroport de Nantes. Des del moment que se li ha perdut de la pista, dos helicòpters i un vaixell de rescat estan pentinant la zona. És un davanter de 28 anys argentí que havia marcat 12 gols en guany a la Lliga Francesa. I també acabem de saber, tal com estava previst, que Cristiano Ronaldo ha acceptat una condemna de 2 anys de presó que no implica ingrés i una multa de 18 milions... que m'he escrit aquí 23 anys de presó. No,
hay que ver las imágenes, cómo entra y cómo sale.
Sí, 23 mesos de presó. 23 mesos de presó. L'hem vist entrar, eh? L'hem vist entrar.
No, pues como entra y como sale. Es como si en lugar de ir a firmar una condena, fuera a recoger un premio.
Sí. Sembla el FIFA World. Sí.
Me ha parecido increíble. Y la gente esperando ahí para pedir la autógrafa.
Cuando se ve si a los jugadores de cada lado, es la diferencia, eh?
La gente me tiene envidia, ¿no? Porque soy rico y guapo.
La pròpia actitud d'ell. O sea, bueno,
per ser, escolta, sort que
si
Podemos...
Si no fos a firmar, a reconocer que defraudau i això tal, hombre, pues procuraré ir con otra actitud.
Jordi, sort que Podemos era el partit de la fraternitat, eh? Aquesta gent d'esquerra és tremenda. Sort que eren tots amics.
I venia a superar vicis dels antics partits del poder.
Ahir us explicàvem... Joder, de bo com sou. Ahir us explicàvem el cas de la Mari Carmen, la dona de 67 anys de Montcada i Reixac, que porta més d'un any i mig amb el braç trencats i esperant per ser operada a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Sí, bèstia.
Ahir va ser un cas molt bèstia, sí. Molt bèstia. Recordeu com ens explicava el seu fill a 8:45 del matí a la tertúlia del Tallat Party, el Marc Molano? Escolteu.
A la Vall d'Hebron li posen una cèdula i diuen que a veure si aconsegueixen que soldi el braç. A més l'envien a fer rehabilitació, que dius un braç trencat i que t'envien a fer rehabilitació, pues, bueno, no ho sé, jo no soc metge. Et passa el temps i ens diuen, boita, mira, hem vist que això s'està allargant i que no hi ha manera... No ens queda més que operar. Sobre el maig així, ells diuen, ja no cal que vinguis més perquè estem pendent que et truquem per operar. Al setembre de l'any passat, 26 de setembre, vull recordar, la truquen per dir-li, el dia 9 de novembre t'operem, l'envien al preoperatori perquè vegi l'anestesista, i el dia 7 de novembre, dos dies abans de l'operació, la truquen per dir-li que l'operació es posposa per falta de llits o falta de puesto o tema agenda, que la tornaran a trucar. Bueno, passa novembre, passa el desembre, i aquest gener ma mare demana la vida sanitària i resulta que ara ma mare no està a cap llista d'espera.
Hola, Marc, bon dia.
Bon dia, bona hora, Jordi.
Per recordar el cas, torno a repetir, la Mari Carmen, que és la teva mare, es va trencar el braç el juliol del 2017, és a dir, fa un any i mig, més d'un any i mig, i des d'aquell moment segueix amb el braç trencat. Van estar a punt d'operar-la el novembre, aquest novembre passat, però dos dies abans, com explicaves, li van cancel·lar per falta de llits. Llavors, des de la Vall d'Hebron ningú li diu res més, per això, després de festes, la teva mare pregunta i és quan s'assabenta que ja no està en cap llista d'espera. L'últim que sabíem ahir era que després d'insistir, des de la Vall d'Hebron li havien donat data a la teva mare per l'11 de febrer, però no per operar, sinó per tornar a començar tot el procés. Això passava ahir. Hi ha alguna novetat avui? Us han dit alguna cosa?
Sí, Jordi, tal com et vaig comentar, nosaltres la setmana passada, a través de la, com diuen, via directa, vam tornar a posar una altra reclamació a la Vall d'Hebron, i ahir mateix vam rebre contesta de que s'estaven mirant la nostra reclamació, i ahir a la tarda, sembla que és ahir a la tarda, la meva germana, que és la que estava en contacte amb ells, li van fer arribar a través del que sembla que és l'àrea de ciutadania de la Vall d'Hebron, la persona que porta aquest tema, un correu on ens emplacen a anar demà al matí perquè la cap de traumatologia de consultes externes visiti la meva mare i tornin a avaluar una miqueta quina és la situació.
Qui rebrà la teva mare? Ja teniu el nom del metge i tot, eh?
Sí, sí.
Sí?
Ha d'anar a la meva mare. Perdona,
Jordi. Ja té metge per ser atès, per entendre'ns, eh?
Sí, demà, hem passat del dia 10 del febrer a que demà ens convoquen a visita.
I què li faran exactament, se sap, què li volen fer?
Bueno, en el correu que ens envien ens diuen que és per avaluar quin tipus de tractament s'ha de realitzar. Ja. Suposo que s'ho hauran de tornar a mirar i avaluar. I no sé si
la teva mare està més tranquil·la?
Bueno, està més tranquil·la. Al final, Jordi, nosaltres el que volem és buscar una solució i que l'operin quan toca, que l'operin i que se li faci el que se li tingui que fer. Tampoc estem demanant res. I tenim molt clar que els professionals de la Vall d'Hebron són molt bons professionals.
Oh, sí.
I que aquí una miqueta el problema de tot això, penso jo que és una mica el sistema. Sí. Dir que a poc a poc crec que ens estem carregant la sanitat que tenim i la gent que hi ha, gent que fa tot el que pot i més, però clar, jo no sé, ara és tornar a començar o si ja amb les proves que ja li van fer fa 3 mesos la poden operar i li buscaran una data i li encaixaran dintre d'algun, no ho sé, però esperem a veure demà que ens diuen i esperem que vagi.
Hi ha una cosa bona i una de dolenta. La dolenta és que això s'hagi d'arreglar per la ràdio. Mm. La bona, que això s'hagi d'arreglar per la ràdio. En continuem parlant, Marc. Anem seguint, eh?
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
10 i 53 minuts. Vinga, va, anem a trepitjar l'ull de poll, va. Avante, Pere Maria. Avante, Basté. Crispetes, avui ha estat una tertúlia de crispetes. Uf. Una mica sí, home, sí. Uf. Sort que hem acabat amb un final feliç amb en Marc, que ja té hora per anar a veure el braç de la seva mare i l'aparició d'en Toni Comín, que sempre fa il·lusió parlar amb ell. Les crispetes, però, han començat amb el Tito Álvarez, el senyor d'Elite Taxi, i el senyor Carles Segarra, el portaveu de BTC, que ha estat un Mortal Kombat, això. Allò, tenen inconvenient en parlar, recu, quan s'hi ha de dir-se, fill de puta, per arriba. Una mica seria el resum. No,
no,
però vull dir que ha sigut una conversa. Una conversa, diguéssim, sossegat. Va, molt bé. Ha estat una conversa de l'Ateneu Barcelona un diumenge al matí.
No tant.
Ha estat això.
Ja t'asseguro que ja ens agradaria.
Oi què? Oi más? Con el Damià, revisa el conseller. Llavors, moment mobilització. Hacía mucho frío y nos pusimos a andar. Que ho trobat sensacional, això. Jo soy taxista i moriré taxista. Bueno, i després hem tingut un remate de la jugada, on hem rematat la jugada a taula, amb l'Ari i el Bernat a l'atac, la Rocío posant pau, l'Anton contraatacant i servidor de vostès posant una mica d'oli al foc, que sempre va bé. 1-1 en hora d'aparició, l'Anton Lozada.
Bueno, Basté, ending, oli.
És el preferit.
Què
et
passa, Pere Maria?
Sisplau, hem d'anar ràpid i el senyor Basté vol intervenció.
Això tens raó.
Basté, què et passa amb l'Anton Lozada? És el preferit de la tertúlia, no cal que ho dissimulis.
Com, sempre.
L'alegria que li diu, buenos días, don Andrés, bons dies. Hosti, sembla, ai, don Andrés, don Anton, sembla que els altres aquí no hi pintem res. Sobre el tema de la batalla del taxi, l'Anton ens ha dit que és una guerra entre dos grups d'interès i ha obert una reflexió sobre el taxi i la congestió de les ciutats. El Toni Aire és un mentider, és un farsant.
Directament.
I ja està fent una story. No, perquè ha dit, jo sóc molt tímid, home. I el Toni Aire li diria moltes coses, però tímid no, justament.
No
però,
ho aparento.
Ell ho ha dit, exacte, ho dissimula. Demana no demonitzar el taxi, almenys que ell no demonitza el taxi, que fer una crítica no vol dir demonitzar-lo, i contra el concepte assemblea. Un dia no hauríem de parlar d'això, de com es manipula una assemblea. Mm-hmm. Bernat de Déu, jo ara em passo el Cabify. Que ha estat víctima d'una conducció temerària, m'ha semblat sentit pel carrer Argenteria, o per prop del carrer Argenteria. Mm-hmm. I sobre el tema de la cosa del procés i el Tribunal Constitucional i això de la mesa, deixeu de fer-nos passar vergonya, sortiu del despatx i demaneu perdó. La Rocío Martínez Sempere, hem descobert, cuidao, que és la diputada del taxi, no ho sabíem, i teníem l'especialista en el tema a la tertúlia. Tot i que el seu marit, segons ella, és un fanàtic del Cabify, cosa que ens porta al moment costumista de la Rocío, avui no ha parlat dels fills, ha parlat del seu encantador de marit. Sobre el tema del taxi ens ha proposat, jo diria, una tercera via, una mica en la línia del que fa la Rocío. Iñaki Llacuria, les aplicacions estan aquí per quedar-se. Iñaki, han venido pa quedar-se, això? Són punts al carnet de tertulià. Avui només és un avís, però la pròxima seran punts.
Treu.
Sobre el tema del taxi, el caos es culpa una mica els reguladors. I una dada, ens ha donat una dada a la tertulià. La suma de BTCs i de taxis és inferior ara que fa uns anys. Artistes convidats, hem tingut tots els senyors del taxi amb aquesta conversa assossegada. Ha aparegut també en Marc, en qui acabem de parlar de la solució del braç de la seva mare, i en Toni Comín, conseller de Salut, que ens ha dit estava preparant uns tuits, que dius allò típic del matí abans d'esmorzar, preparant uns tuits. Hem parlat de les 1.000 persones ateses, que no ferides. Ha estat no evasiu, lo siguiente, amb el tema, ha tocat el violí, amb el tema del recurs a la mesa. Bueno, m'ho vaig acabar de mirar, això, no sé molt bé de què va. Home, jo crec que tots hem entès per on anava. I una simpàtica frase dedicada al sempre simpàtic ministre Borrell, el de Bengoa, per si no estava clar. Si jo fos votant del PSOE, li preguntaria al senyor Borrell per què es comporta com si fos del PP. Basté. Immillorable.
Perfecte.
I poques vegades no ha fet un programa de ràdio tan bé com aquest matí.
No sigui.
Per tant, immillorable. Dues frases, una del senyor Taxi, del Tito, i l'altra del senyor UTC. La del Tito. Jo, quan me voy a un bar, me voy a tomar un café y no voy a comprar unos calcetines. Bueno, pues ya... Home, a veure, veient els forns i les fleques aquestes que posen per tot arreu, aquests avallats van remitjons, eh? I el senyor
VTC,
amb una frase que li ha sortit absolutament espontània en aquell moment, eh?
Nosotros damos agua, ellos tiran piedras.
4 minuts i les 11. Piano. Aviam, aquests minuts.
Que content que estic d'estar aquí. Sí. Com esteu?
Fatal, com sempre.
Esperant-te. No vull més. Va, que bé, gràcies, maco, perquè això el jefe, noi, sempre...
Vas molt guapo.
Poco a poco. Poco a poco, que estaves ahir al Liceu veient Corbata. La Madame Butterfly.
La Madame Butterfly.
Oi. Molt bé o què?
Home, Puccini té una cosa que Wagner necessita 3 hores per aconseguir, que és fer-me plorar en un minut i mig.
Sí, sí, vas plorar al final, amb el Harakiri?
Al final, al principi, a la meitat. Fa una cosa, fa com una nota, jo no sé res de música, eh? Però fa de cop i fa el nyic amb la nota i jo...
Que emociona.
Oi, per sempre.
Ja sé on plores. Quan fa tira-tira-ta... Llavors li cau la... Tots els wagnerians són uns cursis al final.
I ahir estava molt bé.
Colla de cursis.
I estava molt bé perquè era el torn dels rics, de veritat. Hi havia un senyor amb aquells cabells ric. Una cosa, allà al cercle del Liceu. Que passa, clar, no puc fer fotos perquè, clar, allà al Cercle del Liceu és un club privat. Però quins senyors, quina il·lusió. No com aquell del Tito. Ara parlarem del Tito. Ara estic molt
espantat. Un dia et posaré davant del Tito.
Anem, ja tracto jo ja amb la gardunya que tinc a fàbrica de sindicalistes, em falta tractar amb aquesta. No. A mi no em pagueu tant per res. Jo ara estic molt espantat, a més, i el meu porter aquest matí estava espantadíssim, perquè m'ha arribat un paquet de l'Amazon, un requiem de Mozart, del Jerry Wege. Ja veurem com sona, perquè aquell senyor amb aquelles americanes maragallistes de vaca en sap molt, però de Mozart ja ho veurem. Discos a Mozart, el Requiem és l'únic que ha arribat, que ha entrat a casa. De fet, em van entrar uns quants a Mozart, Don Giovanni, però sí, els vaig acabar donant tots a la minyona. Però no puc suportar. Però el Requiem sí, és una cosa d'allò. Bueno, jo estava molt espantat, el porter, perquè, clar, ha arribat el d'Amazon. Oye, Ignasi, que van muy mal dades, que no nos venga el propietario de Discos Castelló i ens foti una pallissa. Dic, no, hombre, no, dic Luis, propietario de Discos Castelló, en paz descanse el negocio, no és Calaña. Aquí solo pega la Calaña. Hi ha una cosa que, si vols, jo demà seguiré parlant dels taxis. Hi ha una cosa demà que rebreu vosaltres, els mitjans de comunicació. Perquè hi ha tertulians, i per dir els tertulians s'han d'anar amb cuidado perquè alguns estan vinculats en partits polítics. I quan tu tens un nom que et posen aquí darrere, s'han d'anar cuidado amb el que dius. Els periodistes s'han d'anar sempre amb cuidado perquè heu d'anar amb cuidado amb tot. Però que els taxistes són Calaña... Sempre ho ha sigut. Jo entenc que quan tens un micro davant no pot venir aquí un tio i dir que d'allò. No, és una cosa que sempre ha sigut. Els taxistes a l'aeroport sempre han fet fàstic. Dius, no, és que n'hi ha uns quants que no. Ja sé que n'hi ha uns quants que no. El meu amic Christian és meravellós. Clar que hi ha taxistes excepcionals. En general, són Calaña. Hi ha companyies aèries, que no diré el nom, que tots la sabem perquè no vull demandes, que es diu obertament que són una porqueria i aquesta companyia és una merda. Perquè l'altre dia va sortir una enquesta, uns estudis que deia que el 52% dels vols anaven en retras. Després es pot venir aquí a la ràdio i dir la companyia aquesta, Vueling, crec, és una merda. No passa res. Ara, els taxistes no es pot dir que són Calaña. Són bruts i són fastigosos.
No és veritat.
Ah, no, clar, ja està! Ja està, és que és acollonant, perquè tu tinguis la sort de que tu et paren els bons. A mi,
no, em paren
jo tinc
els
molt
bons.
Mala sort, em paren tots dolents. Però tots! Tots! Tinc molta mala llet. Ara tinc pensat fer un happening. I el Conde de Godó m'ha d'ajudar. L'amo.
El Conde de Godó?
M'ha d'ajudar. El Conde de Godó fa uns anys va fer unes inversions importantíssimes canviant totes les impremtes que, diguem, barato no deu ser imprimir vanguardes. És màquina pesant, eh? Pensa, quan et venen els alemans, els donen un mes i mig per instal·lar una màquina. Mes i mig, paga'ls, eh? Aquells alemans allà, que les s'instal·li i que les foti al mig a la Diagonal. Això ja són 20 dies ja la Diagonal parada només per instal·lar. Clar, dir, quina culpa té el Conde de Godó de que el progrés faci que la gent es llegeixi a la Vanguardia amb l'iPhone? No, quina culpa hi té? No, pues jo l'ajudaré allà, amb unes pancartes, que hi ha de lo mío? A mi que m'arreglin lo meu, perquè el govern m'ho arregli, quina culpa hi té? I els pobres empleats de banca, que ara ho fem tot per internet i van tancant oficina, perquè no ens foten pallisses, perquè no són Calaña. I els fabricants de guardioles? Abans de cop i volta van entrar els bancs i tot això, i els pobres que fabricaven guardioles, aquells tocinos de ceràmica, també se'n van anar a Norris. Em sembla que no van tirar els tocinos pel cap de ningú. Jo vull fer ara un aplec de tots els textileros, els Viladomiu, els Lleudet i la Tura Esguixà, i tancar també totes les avingudes amb les nostres màquines pesant. Talers, no sé què, que hi ha de lo nuestro. Perquè ningú ens va defensar, i els periodistes tampoc. Perquè no sé què cony us passa amb els taxis, que esteu obsessionats amb els taxis. Ara, el 2015, quan es va... 2005, quan es va alliberar el mercat a Europa perquè vinguessin els xinos aquí amb samarretes, el Decathlon a 0,99, no veu dir ni mu. Per què? Perquè el senyor Llaudet no venia aquí a fotre pallisses. En canvi, els taxistes teniu com un... És que a veure, el periodista teniu un viatge, us agrada el defecte. Mm. Sempre us agrada parlar d'independentistes, us agrada parlar del Rivera...
Això amb el general.
Us agrada parlar d'aquest ximple del aquest, com es diu aquest socialista? El Borrell. Sempre aneu a buscar el defecte. I us agrada molt perquè ven, el defecte ven. Espera, ara ja acabo, que avui estic xerrant més al compte. El Tito. És el cervell de tot. Hi ha un senyor que es diu Tito, que és l'amo o el portaveu d'Elite d'allò.
De tot li diuen cervell.
Sí, de tot li diuen cervell. Ara
va, va.
En el Twitter, a la seva biografia, diu: soy de los de abajo y vamos contra los de arriba. Li vaticino un bon futur a aquest noi a la vida, I després, l'altra cosa, li heu vist la mirada? La mirada, al fons de la mirada, si t'hi fixes bé, no, ja no et dic la cara.
És bon tio.
No, la cara, molt bon
tio. Ja ho vols dir,
jo no diré que fa cara de burro, perquè jo per això no cobro, això és molt fàcil.
Em vindrà la querella que
no, mira, tu mira-li al fons de la mirada d'aquest altit, al fons de la mirada té la matança del porc. El que no sé és que si té la mirada de la víctima o del verdugo, això no ho tinc molt clar.
Ja està. Demà més, no?
Demà més.
No se met en política.
Amén.
Ai. Fins la setmana que ve a tots, eh? Si tornem a estar aquí.
Bon dia, don Jordi.
Bon dia, don Anton, doña Rocío, don Iñaki, don Antonio, don Bernat i don Nacho de Sanahuja.
Ara.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació, Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
El per què de tot plegat.